El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui diumenge parlem, abans de res, de restaurants i de la Fira de la Gamba de Palamós, que, com ja sabreu, ha acabat, però els resultats han estat molt i molt positius. Per això volem avui parlar amb ells perquè ens expliquin com ha estat aquest èxit. I ara parlem de menjar i de restaurants, perquè amb el producte com a protagonista i amb sabors del nord d'Itàlia per compartir, el restaurant Bronzo neix amb una proposta inspirada en les històriques tavernes venecianes. Per anar amb amics o amb família i amb un ambient modern i acollidor, la seva especialitat diuen que són els platets. Avui tenim amb nosaltres el seu responsable, el Marc Villam, que ens parlarà precisament d'aquesta estrena, del restaurant Bronzo. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, suposo que ser el responsable d'un restaurant com aquest, no?, i començar un projecte de nou, doncs imposa, però alhora et motiva moltíssim, no?
Sí, nosaltres, quan vam començar amb aquesta aventura, doncs sempre apareixen pors i renuncies a coses, no?, a la feina i així, però sí que la il·lusió doncs fa que els projectes tinguin endavant, i la veritat que després de tots aquests anys estem molt contents.
Què té d'especial aquest restaurant? És de gastronomia italiana, oi?
Sí. Nosaltres el que intentem una mica és no només portar les receptes tradicionals de Venècia i el producte d'allà, sinó una mica una manera d'entendre la vida al voltant del menjar. Al final, a Venècia, la gent l'acostuma a conèixer molt pels canals, pels monuments, i poca gent ha voltat pels carrerons, on hi ha tots aquests bars, i on realment es veu la vida dels venecians, que pobres cada vegada tenen tant turisme que s'han d'anar concentrant més i bueno, i és una de les parts més xules que nosaltres creiem de la ciutat.
Perquè en quin moment neix Bronzo? Com heu arribat fins aquí? En quin moment es va formant aquest projecte?
Doncs això va ser el 2014-2015 que això, no? Vam viatjar a Venècia, vam descobrir aquesta part més amagada i vam decidir, doncs, ostres, que havíem de portar-ho a Barcelona, a més, en un format original, no? No adaptar-nos massa a el que seria la ciutat, sinó que la gent, quan vingués aquí, realment sentís que fa un petit viatge a Venècia, no? Llavors, això, amb el restaurant, el primer que vam obrir l'Eixample, doncs vam intentar que s'hi assemblés molt, no?, en els bars que havíem visitat allà, que n'hem visitat una pila, i sobretot amb les receptes vam intentar, doncs, fer-les el més puristes possible.
Ara comentaves aquest restaurant de l'Eixample, que també ara heu obert al Born, o sigui, teniu dos a Barcelona, un a l'Eixample i un altre al Born, oi?
Sí, al cap de 3 anys d'haver obert a l'Eixample, que va ser el 2017, doncs mira, ens vam atrevir a l'espai del Born, que al final doncs ens agradava molt perquè està molt, molt a propet de l'antic mercat del Born, i els Bacari a Venècia, doncs és això, no? Són bars que estan molt a prop del mercat, de la llotja de peix del Rialto, i creiem que tenia molt sentit, no?, tenir un local que, a més, havia sigut una antiga bacallaneria que té, doncs, molta història, i la veritat és que va ser, doncs, molt, molt xulo poder-ho trobar i poder-ho fer, sí, sí.
Dieu que les elaboracions són senzilles. Quins plats feu? Què és el que podem provar si venim a Bronzo?
Bàsicament fem això, no?, gastronomia tradicional d'allà. La gastronomia de Venècia està molt influenciada per la llacuna, o sigui, per tota l'aigua que l'envolta, i treballem molt amb el peix. Plats així emblemàtics, la sardina en saor, que és una, jo diria que és el plat, juntament amb el bacal amb mantecato, que també el tenim a la carta, que pots trobar a qualsevol barra de Venècia. I després, doncs, fem altres plats una mica més elaborats de pasta, no? Per exemple, fem un plat que també és molt senzill, que, però sí que té la seva gràcia, perquè fem nosaltres la pasta fresca, que és el vigoli en salsa, i és una pasta fresca amb ceba confitada i anxoves només. Però en la simplicitat del plat rau una mica l'èxit, no?, d'això, que és un plat que és molt, molt senzillet, amb molt bon producte, i difícil de trobar fora de Venècia. Això és una mica el que ens agrada.
Mm-hmm. I tot és en format platets, amb plats així més petits?
Sí, sí, perquè lo xulo d'aquests bars, del nostre també, és que puguis venir doncs, amb els amics, amb la família, i no mengis només un plat de pasta que és enorme i ja no pots menjar més, sinó que al final puguis provar-ne diversos, doncs això, no?, dels espuntini, que són aquests platets més petitons, els plats de pasta, que ho puguis posar al mig de la taula i tinguis una experiència doncs, més completa, no?, perquè proves més gastronomia diferent.
Uh-huh. Ara em comentaves, per anar amb amics, per anar amb família, majoritàriament els clients que venen són aquests, no?
Sí, va, tenim una mica de tot, perquè al final doncs, estem en dos barris que són molt diferents l'un amb l'altre de la ciutat, i sí que estem doncs, a l'Eixample, al migdia igual tens més reunions de negoci i així, però en general són llocs per compartir amb la gent que estimes, no?, amb la família, amb els amics, amb la parella, provar, disfrutar i tenir una experiència, doncs això, no?, que no sigui només alimentar-te, sinó que provant aquests sabors d'alguna manera puguis viatjar a Venècia i sentir-te una mica transportat allà. Això és el que intentem sempre.
Exacte. On us agradaria arribar? Si ara miressis, per exemple, en un futur, on diries que vols arribar en Bronzo?
Mira, la veritat és que no hi ha cap plan, eh? Vull dir, sempre anem fent una mica el que ens va dictar el cor. Jo crec que Bronzo i aquest estil d'enfocar la gastronomia italiana i de menjar que fan a Venècia pot funcionar a qualsevol lloc on hi hagi, doncs, això, no?, gent inquieta que li agradi provar coses que no siguin les que trobes a tots els restaurants italians. I això passa a qualsevol ciutat. Pues això, no?, una mica cosmopolita, que hi hagi gent inquieta, pot funcionar en molts llocs. La veritat és que no hem pensat els següents passos, anem una mica
al dia.
Sí.
Doncs Marc, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, ens encantarà provar aquest restaurant, així que t'agraïm que hagis parlat amb nosaltres i ens hagis explicat aquestes especialitats i ens haguem teletransportat per un moment a Venècia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I avui volem parlar també de la Fira de la Gamba de Palamós, que ja ha tancat la seva novena edició amb més de 35.000 tiquets venuts. Segons ha informat l'Ajuntament, s'han servit més de 250 quilos de gamba i s'ha pogut consumir a la planxa, en plats elaborats i fins i tot en forma de gelat. Avui, perquè ens expliqui com ha anat aquesta novena edició, tenim amb nosaltres el regidor Antoni Batxiller. Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant d'aquesta fira espectacular de Palamós, no?, amb la gamba de protagonista. Com ha estat aquesta novena edició?
Bueno, a veure, la Fira de la Gamba és algo excepcional, perquè és un producte excepcional i això fa que la gent, bueno, tingui un interès molt especial, no? A més, fa unes dates que fa com... És com una mica com l'inici de l'estiu, eh?
Exacte.
I automàticament, al voltant del port, que és on es fa la confraria de pescadors de Palamós, doncs això genera una situació diferent i molt atractiva. I a més, si ens acompanya el temps, aquest any ha sigut un bon temps perquè no ha fet el sol. L'any anterior, per exemple, fèiem un sol tremendo que ens feia, vam patir força la calor, i aquest any feia bona temperatura però no feia sol, i això ha fet... No teníem la competència de la platja i ha fet que s'aplegués, pues, en realitat el doble possiblement de persones de les que vam aplegar a l'edició anterior.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Clar, en aquest cas, que fes una miqueta de mal temps ha ajudat. Què té la gamba de Palamós d'especial, que no tinguin les altres?
Bueno, la gamba de Palamós és un producte d'una qualitat innegable, de sempre, però en un moment determinat ens vam donar compte de que tenia un alt valor, era un valor diferencial important, i que es tractava de donar-li aquest valor que tenia i fer-lo conèixer, no? I en aquest sentit, doncs, es va fer una marca, que va ser la marca Gamba de Palamós, al voltant d'una promoció de menú que es feia a través del Centre d'Iniciatives i Turisme de Palamós, i a partir d'aquí, doncs, aquesta marca es va després entendre que era un actiu del municipi, i se li va cedir, no cedir, no, se'ls va donar a l'Ajuntament de Palamós i amb el compromís que ho donés a gestionar per la cofradia. I a partir d'aquí la cofradia s'ha compromès enormement amb aquesta gamba, amb la gamba de Palamós, i hem arribat a aquest punt del coneixement profund que es té de la gamba de Palamós. Què té de diferent? Bueno, doncs té de diferent que la gamba de Palamós és, primer, que es pesca amb uns caladeros molt especials, molt propers a la costa, el qual li torna una riquesa en el seu aliment, l'aliment de la gamba, donada la proximitat. Pensem que la gamba es pesca a més de 500 metres de profunditat, i en canvi aquí a 2 milles de la costa ja arribem a aquesta profunditat, amb uns recs que hi ha, concretament el rec del Rostoll, el rec de Sant Sebastià. Això ja fa que la gamba aquesta de Palamós sigui diferent en aquest sentit, i després tot el pla de gestió que hi ha al voltant de la gamba, és a dir, la cofradia va agafar el compromís d'entendre que no passava més per pescar-la, sinó per després gestionar-la adequadament, i va generar un pla de gestió que defineix la manera de pescar-lo, la velocitat amb què ha d'anar les barques perquè no malmenin la gamba a l'hora de recollir-la, el tipus de xarxa que tenen que utilitzar, a quina temperatura la tenen que mantenir fins a arribar a la cofradia, unes mides determinades que determinen les quatre categories, que és la petita, la mitjana, la grossa i la extra. Vull dir, hi ha tot un pla de gestió que garanteix que aquesta gamba compleix una sèrie de requeriments que altres gambes no tenen, aquest pla de gestió, ni tenen, com dic, aquests caladeros que fan que aquesta gamba sigui tan especial.
Uh-huh. I com reben els clients, la gent de Palamós, aquesta fira? Clar, parlem de que s'han venut 35.000 tiquets, o sigui, hi ha moltíssima gent que ha pogut gaudir aquest any de la Fira de la Gamba de Palamós, però realment quin ambient es respira allà?
Bueno, és una festa, primer, de la pròpia gent del municipi, perquè pensem que, com digues, és un producte que ens defineix, és un producte identitari del propi municipi, amb gent de segona residència moltíssima i amb estrangers, adojo, que queden sorpresos precisament perquè no oblidem que amb aquesta Fira de la Gamba aquest any hi ha hagut 11 restaurants que són els que han estat en el menú de la gamba, tots ells són restaurants certificats, lògicament, i aquests 11 restaurants que han format part del menú de la gamba, del període del menú de la gamba, que dura un mes i escaig, doncs aquests mateixos restaurants han fet una oferta, han estat allà presents amb un tast, cada un d'ells diferent al voltant de la gamba. Mm. Clar, això, vulguis o no, li dona un atractiu importantíssim, sumat a que després hi ha un estand de la pròpia cofradia que fa la gamba a la planxa, senzilla, però que és el més atractiu de la gamba, precisament és que la puguis menjar a la planxa poc feta i xuclar-li el cap, que és un valor diferencial important, i obrir-la tota ella, no?
Exacte. Per això mateix li anava a preguntar, no?, per aquestes diverses opcions, no?, a l'hora de menjar la gamba a la planxa, poc feta, amb plats elaborats, en forma de gelat fins i tot, o sigui, hi ha una gran varietat, no és la gamba original, no?, que tots coneixem, sinó que hi ha una gran inventiva al darrere.
No, home, hi ha una... A veure, el valor de... A mi algun dia em deia, escolta, com s'ha aconseguit? Que heu aconseguit crear una marca com Gamba de Palamós, que avui per avui està coneguda internacionalment i reconeguda, a més. Deia, doncs hi ha una cosa essencial, perquè d'esforços de màrqueting, d'empreses que fan esforços de màrqueting per crear un producte reconegut, etc., n'hi ha molts, i no tots ho aconsegueixen. Però és que l'essencial és la qualitat del producte. És que el producte és molt bo. El producte és molt bo, només que li han fet aquest esforç i ha tingut aquesta resposta perquè el client la reconeix absolutament, no? I això fa que aquest producte sigui així. Quina era la pregunta que ara m'he perdut?
Que de quina manera es pot fer? Ara comentaves, no? A la planxa, poc feta, també en forma de gelat, com abans dèiem.
Bueno, inclús hi havia una que jo vaig provar que em vaig quedar encantat de la vida, que era una crep de gamba, de gamba boníssima. Em va encantar a mi, la crep aquesta.
Curiós.
I després hi ha mil formes, vull dir, des de croquetes de gamba hi havia el típic la fideuà típica amb gamba, uh-huh. l'arròs amb gamba, hi havia després un suquet de gamba, hi havia diferents tastos, cada un dels restaurants van anar oferint diferents fórmules, que com dic, la gamba té moltes, moltes possibilitats, no?
Clar. Quina gana ens està entrant ara mateix parlant d'aquestes gambes de Palamós. I tot això ha reunit fins a més de 250 quilos de gamba. O sigui, hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima gamba la que s'ha menjat aquests dies. Més o menys, clar, a veure, parlem de diferents plats de gamba, no és la gamba tal qual, no?, que coneixem, però més o menys una persona, quantes gambes ha pogut menjar a la fira, per dir-ho d'alguna manera?
Una sola persona, vols dir?
Sí.
No ho sé, a veure, segur que algú haurà fet un rècord, però el tast era al voltant d'unes, em sembla que eren 4 o 5 gambes per ració, que ells compraven, no?
D'acord.
No, a veure, la gent notaves que disfrutava molt de la gamba. De fet, la que més, més enllà de l'oferta dels restaurants creatius, etcètera, el que més aprecia la gent és anar a l'estand de la cofradia on es fa la gamba a la planxa. Aquesta no se la salta ningú.
Yeah.
I pensa que dels 250 quilos que dius, això estava previst a les 10 de la nit i a les 8 de la nit ja se'ns va acabar la gamba, que vam tindre... Bueno, ja hem dit que... Clar, és que
penseu, imagina't,
que aquest any hem fet el doble que l'any passat. Era imprevisible.
Uh-huh. Doncs un èxit total, el de la gamba de Palamós d'enguany. Esperem que l'any que ve vagi igual o millor, no?
Bueno, a veure, en principi és una festa que si la combinem, que ho fem, i ho seguirem fent més... Funciona, com dic, perquè el producte sobre el que ens gira aquesta festa és d'una qualitat inqüestionable, no? L'únic que pot passar és que un dia plogui, i llavors al ploure segur que ens perjudicarà. Però, bueno, també ja farem gambes amb gabardina perquè no se remullin tant, eh?
I tant. Doncs, Antoni Batxiller, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per apropar-nos a aquesta fira de la gamba de Palamós. Tant de bo l'any que ve puguem venir a gaudir aquí en directe amb vosaltres. Gràcies.
Ens encantarà rebre-us. Gràcies.
I ara volem parlar de la crisi que hi ha entorn les comadrones, perquè el Col·legi d'Infermeres de Tarragona, Codita, està denunciant que el 80% de les que ocupen aquest lloc de feina treballa a 2 o 3 llocs a la vegada per cobrir les necessitats de la població. Una problemàtica de la que volem parlar amb una llevadora i també membre de la Junta de Codita, la Gemma Martínez. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és un problema normalment silenciat, no es parla molt de les comadrones, però en aquest cas teniu una situació complicada, no?
Sí, les llevadores, doncs, tenim una situació complicada perquè hi ha molta mancança de llevadores, perquè hi ha hagut una falta de previsió tant del govern espanyol com el govern català, i ara estem en una situació crítica de mancança. Com tu bé dius, Codita ha fet una enquesta i les seves col·legiades, el Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona, un 80% treballen en 2 o 3 feines alhora, cosa que fa que el sistema de salut, d'atenció a la salut sexual i reproductiva, s'aguanti gràcies a aquesta professionalitat i ganes de donar servei a la salut de les persones.
Clar, des del col·legi exigiu que es tripliqui el nombre de comarques al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, perquè quantes comadrones es necessitarien? Si cal triplicar-les, vol dir que falten moltíssimes.
Sí, és així, manquen moltíssimes. Mira, això ens basem... ens han comunicat que el Departament de Salut ara estan començant a treballar amb les ràtios, no? Quantes llevadores necessiten les persones, perquè les ràtios, el número de llevadores per persona és està obsolet i no és real a nivell de Catalunya, ¿vale? Però fins que això arribi, nosaltres ens basem en les necessitats dels països de l'OCDE i nosaltres estem a la meitat de llevadores que ells, una mica menys de la meitat, però comptant que ells compten només per naixements i per cada 1.000 naixements, però hem de tenir en compte que la llevadora t'acompanya durant tota la salut sexual i reproductiva, des de que neix fins que t'hi mores. O sigui que nosaltres calculem aquest doble una mica més i el ràtio que ens manca per l'acompanyament a la salut sexual i reproductiva. O sigui que si som 106 llevadores col·legiades a la província de Tarragona, necessitaríem 250 o 300.
Déu-n'hi-do. Clar, aquest col·lapse suposa moltíssimes coses, no? El col·lapse aquest, vull dir, entorn a les llevadores, no?, que falten tantes, i aquest col·lapse, doncs, a la mala gestió, en aquest cas. Suposo que això provoca que hi hagi dèficit, no?, a les cures, per exemple, a aquestes dones i a les seves famílies, no?, que el servei en si, doncs, també baixi la qualitat i la quantitat, no?, d'assistència, potser, que necessita una dona, en aquest cas.
Bueno, això, sabem que hi ha llocs aquí a la província de Tarragona que l'accessibilitat a vegades és difícil perquè inclús hi ha llista de més de 6 mesos d'espera per fer una citologia o una visita de llevadora ginecològica o preventiva. Això fa que, bueno, les llevadores intentem mantenir la qualitat de la salut perquè sabem que estem treballant amb les persones, però els temps que tenim per fer totes aquestes cures són, encara que estan estipulats, però a vegades són una mica justos o s'han deixat de fer serveis com a grups de postpart o que no hi hagi presència al 100% de llevadores a les plantes de maternitat. També, per exemple, s'han deixat de fer grups de sol del dia, que és reeducació del sol del dia al postpart o quan hi ha una incontinència d'orina. S'han deixat de fer diferents accions o competències que fan les llevadores a nivell de salut sexual i reproductiva, sí. És un greuge molt important per l'educació i en la prevenció per la salut de les persones.
Ja. I en què més està afectant, a part de, doncs, amb aquesta salut de les persones, en què més afecta aquesta manca de llevadores?
Doncs, bueno, per exemple, l'intrusisme professional. L'intrusisme és una cosa molt greu perquè estan incidint persones que no tenen una bona formació en salut, a una formació de salut enreglada. Pensa que una llevadora està entre 6 i 7 anys per formar-se per arribar a ser llevadora. És una carrera universitària amb especialitat. I hi ha gent que descobreix la maternitat per diferents vies i es posen a informar a les dones sobre salut i a les parelles a través de la red o donant els seus serveis sense que siguin serveis qualificats amb el greuge que pot implicar per la salut de tothom, no?
Clar, tu, per exemple, Gemma, ets llevadora, a part de la part aquesta més institucional, doncs ho vius en primera persona i t'hi trobes en aquesta situació. Com ho portes?
Doncs la veritat és que podríem dir amb molta preocupació, perquè veig que cada vegada la figura com a llevadora està minvant, ens manquen llevadores per cobrir aquestes necessitats. Llavors, en el teu dia a dia fa que tinguis més càrrega de treball, inclús que la teva empresa et demani que facis hores de més per cobrir aquestes càrregues de treball, per cobrir les necessitats de salut, no? I amb la preocupació de veure que encara les administracions han de posar les piles i, evidentment, fent un esforç perquè jo sé que hi ha una persona que té un problema de salut, encara amb les meves hores fora de feina o a la meva hora d'esmorzar, no?, intento atendre a les persones que no he pogut dintre de l'horari assistencial establert.
Clar, una de les coses també que preocupen, suposo que és l'allau de jubilacions que hi ha. No hi ha relleu generacional i això fa que davant la quantitat de llevadores que es jubilin en els propers anys no hi haurà de noves.
Exacte. Mira, nosaltres fa dos anys al Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona vam fer un estudi i vam veure que en quatre anys, o sigui, d'això ja fa dos anys, es jubilaven un 40% de llevadores, no havent relleu per elles. O sigui que aquí a Tarragona formem llevadores, hi ha unitats docents, tant a Tarragona com a les Terres de l'Ebre, i que es formen cada any, surten com a 6 llevadores, però entre sobre el 60% marxen a altres comunitats perquè la formació és a nivell de tot l'estat. Llavors això fa que com aquesta gent que ve a formar-se, aquestes professionals, vulguin marxar als seus llocs d'origen. Uh-huh. I això fa que no hi hagi continuïtats als equips de treball i mancança de llevadores perquè no podem cobrir. Perquè aquí a Catalunya tenim una gran sort, que l'atenció a la salut sexual reproductiva portada per llevadores, que som la porta d'entrada d'aquests problemes o l'educació sanitària que fem, és a través de la llevadora, no? Les nostres competències estan quasi totalment desenvolupades.
Uh-huh. També les places que hi ha entorn a les llevadores, l'escassetat de places que hi ha, per exemple, a EIR, no?, d'infermera interna resident, són escasses en aquest cas. No és que hi hagi tampoc molta facilitat, no?, o molta possibilitat de poder accedir-hi, no?
Aquestes places són escasses, no?, per l'audiència, perquè sàpiga. Nosaltres fem infermeres i després ens presentem a un examen a nivell estatal per poder accedir. Es presenten milers d'infermeres per fer la llevadora interna resident, però les places que convoquen són molt insuficients per tot l'estat espanyol. Sí. Haurien de doblar les places i aquestes places no estan doblades, però per interès per les companyes infermeres generalistes que volen fer la nostra especialitat hi ha moltíssim, perquè són les primeres places que s'esgoten. Hi ha molta gent que vol ser llevadora.
Mm-hmm. Clar, tu en quin moment vas decidir que volies dedicar-te a això? Ho sabies des d'un principi? Era, per exemple, un somni que tenies des de petita o vas ser ja de més gran quan vas decidir entrar a això?
Jo tenia molt clar que volia dedicar-me a alguna cosa per les persones, treballar directament amb les persones. I mm-hmm. vaig decidir fer infermeria. I quan portava dos anys treballant, em va cridar l'atenció especialitzar-me en llevadora. En aquella època, quan jo ho vaig decidir, aquí a Espanya no, les universitats, l'especialitat estava tancada i no es podia estudiar, però em va agradar molt la professió, la vaig conèixer i vaig tindre que anar a l'estranger. De fet, jo vaig treure la meva titulació, que està com validada aquí a Espanya, a Brussel·les. Vaig estar a Brussel·les per ser llevadora.
D'acord.
I de fet estic molt satisfeta d'aquesta professió, m'omple moltíssim.
Clar, això t'anava a preguntar, no? Si realment creus que has escollit bé, si el teu dia a dia, per exemple, et dona satisfacció, si t'agrada, i si et compensa la teva feina.
Evidentment, el meu dia a dia em compensa el treballar amb les persones i amb el treballar amb la salut de les persones. Mira, te poso un exemple. Quan acompanyes en tot el seu procés de maternitat i paternitat uns futurs pares, no?, i els acompanyes perquè visquin aquesta experiència com a única i puguin viure-la amb salut, a mi em satisfà moltíssim. O quan m'arriba una senyora de 80 anys amb incontinència d'orina i li fas una valoració i amb uns exercicis i unes explicacions que els hi fas, aquesta senyora t'està dient que està guanyant en qualitat de vida i que ha deixat de perdre orina o que el seu prolapse col·local i un pesari ha deixat de no deixar-li fer les seves activitats de vida diària, doncs a mi em satisfà moltíssim. L'única cosa és el que no satisfà és la manca de reconeixement tant econòmic com a nivell de feina que hi ha per part de les administracions. Però a nivell de feina com a llevadora, encantadíssima, i jo crec que continuaré treballant de llevadora sempre. És una de les propietats que tenim les llevadores, no?, que ens arraiguem molt la nostra feina.
Mm-hmm, exacte. Surt la vostra part més personal. Quants anys fa que t'hi dediques?
30
anys. 30 anys.
30, sí.
Mm-hmm. Enhorabona per haver-lo fet aquest any concretament. Clar, explicaves doncs, aquesta part més complicada, no? la part més bonica també de la professió. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres sobre la teva carrera, el problema, no? D'aquesta manca de llevadores aquí a Tarragona, però arreu de Catalunya i arreu d'Espanya, doncs és una realitat. Així que moltíssimes gràcies, Gemma, per explicar-nos-ho i per donar aquesta visibilitat i aquest reconeixement, no? que dius que falta també en aquest sector. Gràcies.
Em deixes afegir una coseta per acabar?
I tant.
Doncs mira, m'agradaria dir-li a les persones que ens estan escoltant que si tenen algun problema de salut sexual i reproductiva des de que necessiten, no necessita que sigui un problema, però una necessitat, per un mètode anticonceptiu, que tenen dolor a les relacions sexuals, que se'ls escapa l'orina, que tenen un prolapse, que un jove necessita assessorament, busqui una llevadora la més propera perquè els hi assessorarà molt bé. Gràcies per l'oportunitat de parlar amb vosaltres.
Gràcies, Gemma, gràcies.
Adéu.
I de seguida parlem de les aules de les escoles perquè, encara que els alumnes estan acabant ja el curs, el tema de la climatització i la ventilació ha tornat a ser enguany un tema de debat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
España pasa a octavos como primera de grupo. Pero antes, toca cerrar esta fase por todo lo alto. Este lunes desde las 8 de la tarde, Albania, España. La Eurocopa se juega en el campo y se vive en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La climatització a les aules ha tornat a ser un tema de debat enguany a les aules d'arreu de Catalunya i pel setembre es preveu que continuarà. Avui volem parlar del tema. Amb l'increment de les temperatures, les queixes per la climatització a les aules sembla ser que es tornen a repetir. I una d'aquestes veus crítiques és la de les Associacions Federades de Famílies i Alumnes de Catalunya, AFAC, que ha acusat el Departament d'Educació de no avançar en aquest tema. Les associacions de famílies reclamen un pla concret amb les mesures adients per cada territori i centre i afirmen que enviar ventiladors és una mesura insuficient. Sobre el tema, per parlar d'aquesta climatització, aquesta ventilació a les aules, volem parlar, tenim amb nosaltres la directora de la FAC, la Lidón Gasull. Lidón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sempre, cada any, no, podem dir, es torna a repetir aquest tema, aquesta problemàtica, podem dir, no, aquests malentesos entre uns i altres pel que fa a la climatització de les aules. Aquest any, en quina situació ens trobem?
A veure, més que malentesos, jo diria que no s'està avançant en una climatització adequada i sostenible al territori i adaptada a cadascun dels centres que tenim a Catalunya.
Uh-huh.
Estem en el mateix punt que estàvem l'any vinent. Les famílies es van organitzar, ens vam adreçar al Departament d'Educació per veure com es desplegaria el pla de climatització, i la veritat que és que la resposta ha estat una no resposta, i ens tornem a trobar, arriben els mesos de calor i ens tornem a trobar en la mateixa situació.
En aquest cas dieu que enviar ventiladors és insuficient, no?
Hem de tenir en compte que tenim centres educatius molt antics, alguns que s'han de reformar, que tenen normatives antigues, que no tenen ventilació creuada. A vegades l'excés de calor als ventiladors l'únic que fan és moure l'aire, i molts cops són insuficients. La mesura que ha trobat el Departament d'Educació, sense tenir en compte el tipus de centre als quals els enviava, han estat els ventiladors, uns ventiladors de peu, que en una classe on poden arribar a haver 30 alumnes, això és clarament insuficient, no? Tothom sabem a l'aire que pot fer un ventilador, i més si ha d'arribar a 30 alumnes.
Sobretot, aquesta problemàtica ha anat en augment a mesura que també s'ha incrementat, no?, el canvi climàtic, la preocupació pel canvi climàtic, i fins i tot moltes famílies s'han arribat a mobilitzar i a comprar pel seu compte ventiladors o sistemes d'aire condicionat, no? Vosaltres també recomaneu que això no es faci, no?, i que això correspon a altres, no?, que s'ha de fer d'una altra manera i que s'ha d'encarregar qui s'ha d'encarregar, no?
Totalment. Bueno, per dos motius. En primer lloc, perquè no li toca a les famílies invertir per climatitzar els centres. Això per un costat, però per l'altre és que cada centre s'ha de climatitzar d'una forma diferent, i ens hem d'assegurar que ho estem fent bé, que ho estem fent d'acord a la normativa del que l'edifici pot o no aguantar efectes de climatització. A banda, també és important avançar en una climatització responsable. Per això insistim en tenir un desplegament del pla, per intentar fer-ho d'una forma ambientalment sostenible. Per tant, hem d'intentar aconseguir un equilibri entre les dues coses, en la necessitat de tenir escoles ben climatitzades, on es pugui estudiar de forma òptima, però també necessitem que siguin mesures respectuoses amb el medi ambient.
D'aquesta manera, deixant a banda els ventiladors, no?, que és el que comentaves ara, doncs, que no seria l'opció correcta, què seria realment el que s'hauria de començar a implantar? Què és el que s'hauria de fer?
Primer s'hauria de fer un diagnòstic de cadascun dels centres que tenim a Catalunya, veient com estan construïts, veient quin tipus de climatització és la més adient i la més sostenible. En alguns, poder simplement amb tendalls o amb mesures adaptant una miqueta als centres educatius ja podríem estar aconseguint el que estem buscant, una climatització adequada. En altres necessitarem sistemes poder una mica més complexos, i en altres inclús hem de fer reformes en els centres educatius perquè puguin ser habitables des del punt de vista de la calor. Per tant, el que necessitem sobretot és un diagnòstic i quines són les mesures concretes que cadascun dels centres educatius necessita. I això és fer un pla de climatització real i adaptat al territori i a les necessitats de cada centre. La resta, doncs, podem estar enviant ventiladors o inclús posant aires acondicionats en alguns centres que es va fer, sobretot l'any passat, que es va fer en algunes zones comunes, es va posar a l'aire condicionat, però hem de veure que realment és el que realment necessitem, i sobretot insistim, hem d'avançar en una climatització respectuosa amb el medi ambient. I ho hem de fer des de ja, perquè estem en un context d'emergència climàtica.
Clar, tot això, i és així, afecta al final a l'aprenentatge dels nens que es troben en aquell moment a les aules i han de passar unes hores allà ficats, no?, aprenent, fent les diferents assignatures i tot això amb la problemàtica, no, de passar calor durant aquests mesos d'estiu, que tot i que acaben ja el col·le, no, l'escola, encara els hi queda uns dies per acabar de patir això, no? Hi ha hagut anys més càlids i altres menys, però que ho han patit i és així. Clar, sí. Parlem d'aquest pla d'actuació, de tot això que demaneu, però s'arriba a fer? Realment hi ha constància o està planificat, per exemple, doncs mira, aquest any no, però de cara a l'any que ve ja sí que es farà, o no obteniu resposta?
Aquest és el tema, no tenim resposta. Des del territori, les diferents AFA del territori i amb l'acompanyament de l'AFA, que ens vam organitzar amb temps, vull dir, fa gairebé un any que hem demanat fer aquesta feina, aquest treball continu i constant, perquè quan arriben els mesos d'estiu, bueno, el mes de juny i sobretot també al setembre, molts cops també és molt, mm-hmm, molt càlid, no?, com ens va passar l'any passat, doncs arribem en aquestes dates amb una proposta, amb un pla de treball. I insisteixo, el Departament d'Educació no ens ha donat resposta, ens vam reunir i encara estem a l'espera de que ens diguin com es pensa implementar aquest pla de climatització als centres educatius.
Doncs esperem, Lidon, que us donin alguna resposta aviat, es posi solució a això i al final, doncs, aquests nens i nenes puguin estar tranquils a les aules en els mesos de on més apreta la calor. Lidon, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè les xifres són realment altes. Cada 2 minuts es produeix una mort evitable d'infants i joves per accidents de trànsit. Això ja ens crida l'atenció des d'un principi. Les lesions per accidents de trànsit suposen la primera causa de mort en nens, nenes i joves de 5 a 19 anys a escala global, amb més de 200.000 morts anuals. I això suposa, doncs, més de 600 morts diàries evitables, gairebé una cada 2 minuts. Una problemàtica que té una especial incidència en els països d'ingressos baixos i mitjans, on es produeix el 97% d'aquestes morts per accidents de trànsit entre infants i adolescents. Per parlar del tema, tenim amb nosaltres a la Sílvia Sala, de l'equip d'aliances d'UNICEF Espanya. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquest cas parlem de xifres i de dades, no?, que ens deixen el cor una mica així encongit perquè són preocupants. Què és el que passa aquí?
Totalment. Com deies, és una cosa molt sorprenent i que crec que potser no som prou conscients a dia d'avui que els accidents de trànsit són aquesta primera causa de mort entre nens, nenes i adolescents entre 5 i 19 anys arreu del món. I això es concentra en els països de renta baixa i mitjana. És a dir, hi ha molta tasca a fer, hem de tenir molta consciència social en aquests temes i des d'UNICEF ens estem mobilitzant per poder-li donar resposta.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, els accidents de trànsit tenen un fort impacte en la salut pública, no? Suposen també una càrrega econòmica, podem dir, per les famílies, no?, de les víctimes, i més si parlem d'accidents d'infants i joves, a part de l'afectació psicològica, no?, a nivell emocional, el que és que un nen, no?, o una nena o algun jove tingui un accident de trànsit. Com podem conscienciar sobre això?
Sí, des de l'UNICEF el que fem per conscienciar a la població, treballem sobretot, no?, en els països on es concreta i es concentra aquesta problemàtica. L'any passat ens vam concentrar en 19 països, com per exemple Brasil, la Índia, Cambodja, Paraguai, Filipines, Sud-àfrica. I com suposa aquest repte tan enorme, ja sabem que no ho podem fer sols. És a dir, necessitem de col·laborar amb els governs perquè ells estableixin les normatives de seguretat vial adequades per aquesta protecció en l'entorn vial. Treballem també amb les escoles perquè promoguin aquestes bones pràctiques de seguretat vial entre els més joves en aquest dia a dia i sobretot en aquestes rutes escolars que suposen la major part dels desplaçaments de nens i nenes i joves a tot el món, i també sobretot de la mà del sector privat per arribar més lluny, no només en termes de finançament, sinó també a nivell d'expertesa tècnica, no? Aquí també ressaltar el paper fonamental que tenim amb els nostres aliats, com per exemple la Fundació Abertis, que seria l'aliat més important que tenim a dia d'avui a UNICEF Espanya en matèria de seguretat vial. Portem des del 2017 treballant amb ells, a Filipines, a Jamaica, a Brasil, arribant a 267.000 nens i nenes i adolescents allà, i ens trobem amb històries que ens aclaparen el cor. És a dir, a Brasil hem pogut conèixer a la Lara o al Gustavo, que són joves de Ciudad de Tiradentes, de São Paulo, que ens expliquen les seves realitats, no? Són joves que estan 4 hores de desplaçament al dia anant a l'escola, anant als seus instituts o a centres de salut, i que es troben amb aquest impediment dia a dia, aquesta incertesa, aquesta inseguretat, i que són ells mateixos, no?, els que alcen la veu i es mobilitzen perquè els governs i els seus ajuntaments doncs promoguin pràctiques que es millorin de la seva seguretat.
Mm-hmm. Clar, aquí normalment quan parlem d'accidents de trànsit parlem d'imprudències, no?, per part dels conductors, distraccions, no?, amb els mòbils, per exemple, l'alcohol també en aquest cas, però allà, en aquests països, la cosa canvia, no?, i és més un fet de que no tenen accessibilitat, no?, que no tenen facilitats a l'hora de desplaçar-se. És un altre món completament diferent, però els accidents de trànsit passen tant en un lloc com a l'altre, no? Aquí la relació sí que s'apropa una mica, podem dir.
Totalment, totalment, la relació i els accidents i la seguretat vial és una problemàtica global. Sí que les dades, no?, ens informen d'aquesta molta major incidència als països de renta baixa i mitjana, perquè sí que ens imaginem, no?, aquí a Espanya potser tenim aquesta expertesa, aquestes millores i avanços que hem fet en els últims 20 anys en termes de seguretat vial, aquestes campanyes impressionants, no?, que veiem cada any a la televisió, i estem en un punt una mica més conscienciat potser amb una sèrie de mesures que ja s'han establert, però que cal encara dia a dia doncs millorar i segueixen sent una realitat al nostre país.
Exacte. També dieu que algunes de les mesures, com per exemple la reducció de la velocitat, suposen doncs aquesta disminució dels accidents, no?, i del 70% de les lesions mortals de vianants infantils. La velocitat també seria un fet perjudicial, no?
Sí, són mesures vitals que estem promovent tant en els entorns escolars, sobretot per poder doncs garantir aquesta seguretat. Sí que UNICEF, amb el focus que tenim en infància, movem i promovem molt aquestes iniciatives en les rutes escolars, en el que deia abans, no?, aquests principals camins que fan infants i joves en el dia a dia, uh-huh, i que ens ajuden a prevenir, no?, aquesta importància de prevenir des de la conscienciació de les persones que estan al volant, des de l'obligatorietat d'establir normatives que ens ajudin a respectar-les, i també des del conèixer, no?, els comportaments que podem tenir com a vianants i que els coneguin també els nens i joves. És per això que treballem també amb les escoles, perquè la seguretat vial sigui una de les assignatures i sigui dins del currículum escolar de les escoles doncs a països com, per exemple, la Índia, no? Uh-huh. D'aquesta forma, consciència amb la societat, tant consciència a l'infant i al jove de com pot evitar certs riscos, consciències a la societat, establint i obligues, no?, també a través de la normativa a seguir certes pràctiques que ens ajuden, i després com a través de les xarxes socials podem tenir aquesta arribada a centenars de milers de nois i noies quan a passar el missatge i tenir, no?, que aquesta problemàtica i aquestes bones pràctiques estiguin en l'imaginari de tots i totes.
Exacte. Doncs Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes xifres impactants, no?, però que calen per tal de millorar d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Es diu cinquena malaltia, eritema infecciós o malaltia de la bufetada. Això és perquè un dels símptomes que provoca generalment és l'aparició de taques vermelles a les galtes, com si haguessin bufetejat la persona que la pateix. Sobre el tema, sobre aquesta malaltia, en parlem amb la pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, l'Anna Gatell. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, es diu la malaltia de la bufetada i es tracta, al cap i a la fi, d'una infecció, no?
Sí, és veritat. Té un nom bastant curiós, no? Aquesta és una infecció vírica produïda per un virus que es diu parvovirus B19, que és un virus que apareix de manera epidèmica, una mica, vol dir que cada 3-4 anys a vegades tenim petits brots, no? I això els pediatres doncs estem molt acostumats a veure situacions així, no? Petits brots que de tant en tant, sobretot al començament de la primavera, a finals d'hivern, apareix aquest virus i doncs és contagiós a través de les gotetes de saliva, quan els nens tenen tos, també pels estris que comparteixen, i produeix aquesta sintomatologia tan curiosa, aquests signes, no?, que comença, tal com dius, amb les galtes molt vermelles i dona la impressió de que hagis donat una bufetada, val? I per això té aquest nom. Té altres noms també, com has dit, eh? El nom més científic és eritema infecciós o megaloeritema, vale? I abans es deia, curiosament, també la cinquena malaltia, val? I, bueno, com a curiositat, es deia cinquena malaltia perquè abans, en la infància, no, les infeccions més comuns eren aquestes cinc, el xarrampió, les paperes, la rubeola, la varicela, i la cinquena doncs era aquesta, no? I per això es diu cinquena malaltia, per aquest motiu.
Mm-hmm. Normalment és més freqüent en infants, oi?
Sí, és molt freqüent en infants entre la primera infància, entre l'any, jo diria més una mica més grandet, inclús els cap als 10 anys. Després hi ha més anticossos i cada vegada la població, pues, quan es va fent gran, té més anticossos i ja no acostuma doncs, a aparèixer en edats més avançades. No? Amb l'adultesa ja no és una infecció vírica habitual, no? Per aquest motiu, perquè ja hi ha els anticossos. I de fet, en aquest sentit, sí que s'ha de vigilar amb les dones que estan embarassades, perquè sí que és un virus que pot afectar els fetus en el primer trimestre i en l'últim trimestre de l'embaràs. Llavors, potser és l'única recomanació a tindre en compte és que si al voltant tens doncs, una persona que està embarassada, doncs no estiguis en contacte amb ella, i si és així, doncs comentar-ho al ginecòleg perquè faci els exàmens que consideri oportuns.
Uh-huh. I quines són les causes? Per què surt aquesta infecció?
Vale, com et deia, és una infecció vírica per un virus respiratori típic de tots els munts que tenen els nens i les nenes a la primera infància, i aquest, tal com he dit, es diu parvovirus B19, i és un virus més doncs, dins de tota la gran gamma de virus respiratoris que apareixen de manera a vegades cíclica, a vegades cada any, a vegades doncs, no, com la grip que és cada any, o l'ORS que és cada any, doncs el parvovirus acostuma a ser al voltant doncs, això de cada 3 o 4 anys acostuma a aparèixer. Eh?
Uh-huh. I els símptomes són aquesta vermellor a les galtes o quins són els símptomes més comuns?
De fet, la simptomatologia al començament es passa totalment pràcticament desapercebuda. Tot el període de contagi realment és abans de que donin els símptomes, perquè és durant el període d'incubació que pot anar des dels 4 o 5 dies, inclús fins als 20 dies aproximadament, amb un terme mig inclús de 15 dies. Mentre s'està incubant també hi ha el contagi, per tant no ho sabem, que ens podem contagiar. I és, com et dic, una simptomatologia doncs, molt inespecífica, de tots molts o pràcticament inexistent, molt lleu, i després apareix aquesta erupció que acostuma a aparèixer per les galtes. Quan surt l'erupció ja no contagia i els nens poden anar a l'escola, o sigui que quan no hi ha febre, i sobretot això també ha de quedar clar, perquè l'erupció a vegades és molt cridanera i, i dona la impressió doncs, que no has d'anar al col·le, no? Doncs no, els nens poden anar a l'escola amb l'erupció. Després aquesta erupció generalitza sovint i apareix al tronc i sobretot a les extremitats. Apareix en forma com... Nosaltres també li diem d'encaix, no? Perquè fa com un dibuix una mica especial. I amb alguns nens i algunes nenes els hi pica una mica i sí que a vegades hem d'utilitzar doncs, algun producte per evitar el picor. Però normalment no cal cap tipus de tractament. L'única cosa que és evitar l'exposició directa a la calor, a la suor, a l'aigua calenta, perquè potser pot augmentar aquesta erupció.
Clar. I els adults poden també conreure-la? Es pot contagiar també de cara als adults?
Bueno, és el que t'he comentat, val? O sigui, habitualment no, perquè quasi tothom ja té anticossos a partir ja dels 40 anys, pràcticament més de la meitat de la població ja té anticossos, i amb la gent més gran doncs més del 70%, però amb les embarassades s'ha de vigilar per el que abans hem comentat.
Exacte. Hi ha tractament? Hi ha vacuna?
No, no hi ha tractament ni no hi ha vacuna. No, és una malaltia molt lleu, per tant no, no es necessita cap vacuna, i el tractament només és simptomàtic. I en el cas de, també comentar, no, de persones que, per exemple, que tinguin el sistema immunitari compromès, que sigui per alguna malaltia o perquè estan fent tractament de quimioteràpia, doncs sí que és important saber que aquest virus pot produir situacions a vegades greus de complicació, com anèmies o problemes també similars que sí que cal considerar.
L'únic que al final, si no tens cap cosa més afegida, no? Podem dir que cap malaltia no acostuma a ser perillosa.
No.
Clar,
no, en absolut.
Perfecte, doncs Anna Gatell, pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i posar-nos una mica al dia d'aquesta malaltia de la bufetada, que tant crida el nom, l'atenció, no? Sí. I tan curiosa és en aquest cas, doncs, pel nom en si. Moltíssimes gràcies.
D'acord, a vosaltres, bon dia.
I en uns minuts parlem també de música amb Blau Mut. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Marisol.
Buenas.
Y Joselito.
Estoy aquí.
Dos prodigios de la canción española.
Porque tú eres bueno, ¿verdad?
¡Hombre!
Juntos en la tarde del domingo.
¿Cómo se está poniendo la cosa?
Tómbola.
¡Tómbola!
Y Saeta del Ruiseñor.
¿Pero cantando se gana dinero?
El domingo a las 3:45 de la tarde.
¡Qué estupendo!
¡Viva el cine español! En 13.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Blau Mut ha estat a Barcelona de concert amb nosaltres, i també amb nosaltres vam parlar de molta música i els volem escoltar.
Em va dir la primavera que l'estiu és un bon home. Camises de palmeres i s'asseu on troba un ombra.
Avui tenim amb nosaltres a Blau Mut, que ens presenten el seu sisè àlbum, el seu sisè disc d'estudi, Abisme, un disc que, en diuen, explora el concepte d'enfrontar-se a allò que desconeixem des del punt de vista de la curiositat i la intuïció, deixant al descobert tot el que ens genera i ens remou aquest procés. Els tenim aquí amb nosaltres. Blau Mut és el nom del grup, però realment són 5 els integrants. Avui han vingut 3. Molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Com us afronteu en aquest llançament del disc?
Què hem de dir, no? Molt il·lusionats.
Clar, Abisme es publicarà en dues parts, no? O dos capítols, també, com anomeneu. Una a la primavera i una altra a la tardor. Per què el fet de dividir-lo en dos?
Estem en una època on el consum de la cultura és una barbaritat. És molt, molt ràpid, tot és molt desfermat. I un procés que es triga un any i mig, dos anys a fer, tu ara mateix treus un disc i en dos dies ja és un disc
ja està.
Vell, ja
sí,
està, ja ha passat. Tampoc, com dèiem abans, tampoc estem descobrint la sopa d'all, però sí que hem volgut focalitzar primer en 5 cançons i després en 5 més, doncs per donar pes amb aquestes 5 cançons, donar temps que es paeixin, que s'escoltin, I un cop això hagi passat, haguem fet una gira pel mig, petitona d'estiu, doncs a l'octubre doncs tornar a publicar 5 cançons més i llavors sí, ja publicar el disc.
Una altra vegada. Clar, el que voleu és doncs deixar de banda aquesta immediatesa, no, de la música d'avui en dia, que es consumeix tot en un res i no res, i fer-ho com allargar una mica el procés, no, i que la gent ho pugui assaborir més, no?
Això mateix, exactament això.
Clar, sortiu, dieu des de la zona de confort al salt al buit. O sigui, us tireu així, us llanceu al buit sense res. El disc sí que és cert que estarà en format digital únicament, dieu, no? El primer capítol. Però no serà fins al segon quan ja es podrà adquirir sencer el disc, no? Amb CD, amb vinil també. Suposo que també per recuperar una mica, que ara tot és digital i també voleu que la gent tingui a les mans doncs la vostra feina, no?
Sí, tampoc tenia massa sentit publicar un disc físic de 5 cançons, almenys ho veiem així, i si fer-ho un cop hagi passat tot aquest temps, no, i ja puguem oferir les 10 cançons en un format físic com a tal, no? En un disc en format, el format habitual.
Els relats, relats poètics, no? Que heu escrit, has escrit, per exemple, tu, Xavi de la Iglesia, vocalista i compositor de Blaumut, les mescleu amb melodies i també sonoritats d'altres gèneres i amb instruments de l'electrònica i del pop-rock. Com heu fet això, aquests relats?
Bé, aquí ja tenim el Basilio, que tocava violí i violoncel, i en aquest cas jo he rebut els temes ja produïts per en Xavi. Intento afegir-li, imaginant-me coses que lliguin amb lletres, sobretot el contingut oníric de les cançons, així la part de clàssica del grup, no? Ens inventem coses orquestrals, coses més cambrístiques, coses més solos, també, contrapunts de la melodia. I després això també passa per en Toni Pagès, qui posa la bateria real fora de la produïda a la maqueta, i en Manu qui posa el baix, no? I llavors, tot junt, això també ho produïm a l'estudi amb en Joel Condal, que fa la mescla i acaba de produir el so.
Anem a escoltar una miqueta d'aquest single, el single que traieu, Camises de Palmeres, a veure com sona.
Em va dir la primavera que l'estiu és un bon home. Camises de palmeres i s'asseu on troba un ombra. I s'asseu on troba un ombra. Va descalç per les voreres i les fa com les persones.
Per què aquest nom? Per què Camises de palmeres?
A veure, aquí jo com a violinista no tinc molt a dir, perquè la ment que crea les lletres i des del Xavi, però... Calma... Bueno, calma és un altre tema, però... Ah, m'està fent un test ara, el Xavi. Estan bé, a veure què diu el Basil. No, Camises de palmeres... De fet, abans d'escoltar tota la cançó que ja ens va dir... Estic fent noves cançons, i de fet el títol ja el tenia des d'un principi, i a mi directament era pensar a Hawaii. Era la meva primera sessió, escoltant la cançó, doncs no és ben bé potser això. Però no sé, Xavi, digues tu alguna cosa, que jo, si no, al final... m'ho inventaré.
Sí, no, és una imatge de calma, és una imatge de tranquil·litat, és una imatge molt...
Estiuenca, primaveral, no,
sí,
també?
Sí. La cançó parla d'aprofitar els moments que, perquè són efímers, no? Al final parla d'això, de l'efímer. És un estiu que s'enamora de la lluna i la veu cada nit, però no sap si tornarà l'endemà. I al final és aquesta... Ell decideix... doncs viure en aquell moment, estar allà i des de la calma, no? I la camisa de palmeres al final és una imatge d'aquesta calma, no? D'aquest, el videoclip es veu, no? Sí. El vent, aquesta calma, tot molt observacional, i al final és això, és purament una imatge.
També és el que voleu transmetre, no? Aquesta calma, tant pel fet de treure l'àlbum, no? En dues parts, que la gent tingui calma a l'hora d'escoltar-lo, que no tingui pressa i que pugui dividir-ho també, doncs, en primavera, tardor, amb el que sigui. La portada com s'ha fet? En quin moment vau decidir fer aquella portada?
Doncs la portada s'ha fet, l'he dibuixat jo, i s'ha fet doncs tenim molt, molt en compte de què va el disc, de què van les cançons. Per mi és un procés que va molt lligat. A l'hora d'escriure les lletres, me les escriure d'una manera molt gràfica i m'agrada dibuixar d'una manera molt poètica, no? I al final, el concepte aquest del núvol, la submarinista, d'alguna manera que està en aquell abisme, no? és com... És el gràfic, és el disc passat a gràfica, no?
Exacte.
I la imatge és prou onírica com perquè representi tot el disc.
Clar, parlem de gira. Suposo que és el que més us agrada, no? Sortir de gira, fer concerts... La primera part del disc, la primavera del 2024, està pensada, dieu, per rodar en concerts d'estiu i festivals, i la segona ja més en teatres, auditoris... També voleu com diferenciar aquestes dues parts, suposo que fins l'estiu, més festivals, no? Més estiuenc, més de palmeres, no? També relacionat en més l'estiu i la calor... I després, doncs, un altre contrast, no? Més teatres, auditoris, més tancat, més íntim. Per què vau decidir també fer com aquest gir i aquesta organització a l'hora de fer els concerts?
Perquè ens funciona molt. De fet, ara, l'època que el traiem, bàsicament hi ha festivals d'estiu, hi ha grans auditoris, l'aire lliure, hi ha això. De fet, vam fer la tria de les cançons una miqueta pensant en això. Aquestes cançons són més, potser més adients per tocar així, tot i que a l'octubre, quan publiquem la segona part, anirem més cap a teatres, auditoris, tancats, que és el que habitualment més fem, no? I ens funciona més. Bàsicament és això, no té molt més secret.
Podeu fer que tothom vagi amb camises de palmeres a aquests festivals d'estiu, no? Seria un puntazo.
Seria bonic, no?
Seria guai, sí.
Molt de color.
Exacte. El 3 de maig estareu a la Catedral de Girona, a les escales de la Catedral de Girona, de la mà del Festival Estrenes. Mm-hmm. Serà el primer moment en el que podreu presentar aquest primer capítol, no, del disc. Com viviu i com us prepareu per fer front a aquest concert? És res d'aquí, una setmana.
Sí, una setmana, tot just.
Doncs assajant, preparant amb nervis, perquè mai encara no hem fet aquestes cançons en directe. I és tot un repte. Clar, portem 5 discos moltes vegades en directe i tal, però quan la primera vegada que interpretes una cançó en directe és un abans i un després. Sí, o sigui que estem ara aquests dies d'estajos, assajant, provant, també perquè una altra cosa és gravar el disc, que tens temps, calma, vas produint, vas afegint coses, i quan ho has de defensar en directe, doncs has de triar això sí, això no, però que no perdi l'essència a l'hora de... O sigui, són decisions importants que després es quedaran segurament durant tota la gira. O sigui que...
I pensar també en el públic, no? El públic que ve, que és el que vol escoltar, que és el que no... Us ajuden a l'hora d'escollir quines cançons volen que entrin als concerts o no?
Jo crec que hi ha per tots els gustos. Ens demana...
Us tiraríeu concerts en dies i dies, segurament.
No podem. Clar, cada disc és més difícil fer un set list perquè tens cada vegada més cançons i fer una tria, però bueno, intentem trobar un equilibri que a tots ens sembli bé, tant als músics, que ho dic, com al públic, que no es quedi sense cap preferida. Però no sempre podem satisfer tothom.
Exacte, si no ho podeu dividir també en l'altra part, no?, d'auditoris i de teatres que fareu. Avui ha sortit l'àlbum, la primera part, el 26 d'abril, avui divendres, i parlem de single, Camises de Palmeres, d'aquest concert el 3 de maig al Festival Estrenes, a les escales de la Catedral de Girona. Amb l'Aumut estem molt contents d'haver-ho rebut aquí a la ràdio, i que vagi molt bé el festival, els concerts que venen en endavant, i també aquestes dues parts del disc. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Un plaer.
Em va dir la primavera que l'estiu és un bon home. Du camises de palmeres i s'asseu on troba un ombra. I s'asseu on troba un ombra. Va descalç per les voreres fa com les persones. Hi ha turistes i ella espera que la nit sigui més bona. I passa el temps. Ja veu la lluna blanca amb un ramet d'estrelles que s'estiren una a una.
A Barcelona ha obert Guitar Legends Hall, un museu amb guitarres de grups com, per exemple, Kiss, Metallica, AC/DC, Queen o Bon Jovi. Un espai interactiu que tindrem a la ciutat i on es repassa la història del rock i que també acollirà, per cert, actuacions de grups de música emergents. Perquè ens expliqui d'on ha sortit i com han pogut aconseguir també totes aquestes guitarres, en parlem amb el Juan José Castellano, el col·leccionista d'aquestes guitarres i l'impulsor del projecte que ara doncs, les vol mostrar al públic. Juan José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de que eres el impulsor de Guitar Legends Hall y el coleccionista precisamente de todas estas guitarras. ¿Cómo las has conseguido? ¿En qué momento tienes tantas guitarras y decides mostrarlas al público y hacer este museo?
Bueno, pues mira, esto empieza en un momento, bueno, yo he tenido guitarra desde siempre, ¿no? Pero hubo un momento en el que empecé a coleccionar guitarras de un poco más de valor y que sobre todo que proviniesen de artistas, básicamente, era lo que me gustaba, ¿no? Y empecé hace unos 5 años aproximadamente con una guitarra que había pertenecido a Slash, que había estado de gira con ella, era su guitarra personal. Y empecé con esta y esta fue la que explotó, ¿no? La que encendió la chispa para empezar a coleccionar guitarras de este tipo, ¿no? Estuve buscando a través de coleccionistas, a través directamente de artistas también, estas guitarras, y llegó un momento que me encontré pues en casa con unas 50 aproximadamente, ya metidas en sus maletas, ocupando una habitación, guitarras que ya no disfrutaba tampoco, no las podía ver, no las tocaba, y un día, en un viaje, hablando con mi hijo, pensando qué hacer con ellas, pues salió la idea de montar un museo, y hasta aquí hemos llegado.
Porque claro, todas estas guitarras que dices que pertenecían a los artistas reales, ¿no? ¿Cómo las conseguías? Sí. ¿Ellos te las daban? ¿Ibas a los conciertos y podías conseguirlas o cómo era?
Bueno, en realidad la forma de conseguirlas de artistas es muy difícil, conseguir los contactos de artistas, muy, muy difícil. Y hay coleccionistas que llevan muchísimos años en el mundillo y a través de alguno de ellos, como intermediarios, tratando con ellos como intermediarios, pues por ejemplo llegamos a Paul Stanley de Kiss, ¿no? A través de un intermediario en el que se le ofreció, bueno, si estaba interesado en vender alguna de sus guitarras importantes con las que hubiese estado en giras y tal, y bueno, y propuso una de ellas, que es la que tenemos ahora en el museo. Estuvimos varios meses negociando y al final quedamos que nos la entregaría cuando viniese a Europa. Vino a Lyon este último año pasado, vino a Lyon y la entregó en mano, por ejemplo, ¿no? Casos como este no son muy habituales, ¿eh? Lo normal es buscar entre coleccionistas, entre algún particular también a veces, buscar entre coleccionistas, hacer saber que se está buscando alguna guitarra en concreto y bueno, y al final van apareciendo y vas cerrando acuerdos, ¿no?
¿Y desde cuándo coleccionas estas guitarras? ¿Es cuestión de años? ¿Ha sido una afición reciente?
No, afición desde siempre. Lo que pasa que, en serio, te diría, con este tipo de guitarra, que es bastante más valiosa, desde hace unos 5 años aproximadamente. Como te decía, con la guitarra que empecé fue con la guitarra de Slash, una Gibson Les Paul. Una Gibson Les Paul.
Claro, todas estas guitarras al final forman parte de la historia de la música, ¿no? Y,
sí.
Y ahora están expuestas en este museo. ¿Cómo ha sido abrir el museo, empezar a montarlo todo, ver que todo el mundo podrá ver, ¿no?, lo que has tenido guardado durante tanto tiempo?
Sí, pues mira, la verdad es que eso ha sido toda una aventura, ¿eh? Porque yo me dedico a otras cosas, soy profesional de otra cosa, mundo industrial. Y en museos, la verdad es que no entendía nada, ahora he aprendido algo, ¿eh? Pero empezamos este proyecto hace 1.5 años aproximadamente, fuimos de la mano de unos profesionales que se dedican al sector museístico, les propuse la idea bueno, tenía la colección y quería compartirla, mostrarla al público, y ellos se encargaron de diseñar los espacios en los que están ahora expuestas, ¿no? Se ha montado un museo en el que el visitante no solamente sea un visitante que le guste la guitarra, sino un visitante al que le guste la música, simplemente porque lo que hemos hecho es contar la historia del rock desde los años 50 hasta hoy, intentando que el visitante se introduzca en unos espacios que le lleven a esos momentos que intentamos explicar, con guiones muy profesionalizados, con historias muy interesantes en de cada uno de los momentos que se sitúa la historia de la música. Y tenemos las guitarras como eje central de todo esto, repartidas cronológicamente en cada uno de los espacios, ¿no? En el uh-huh. espacio del blues, por ejemplo, donde tenemos recreamos un bar de Tennessee de los años 50, donde además tenemos música en directo, hacemos masterclass y otro tipo de actividades. En este espacio pues tenemos, no sé, una guitarra de Eric Clapton del año 48, tenemos una guitarra de B.B. King, por ejemplo, o Barry Guy, y así en los demás espacios, ¿no? Por ejemplo, los festivales como Woodstock, por ejemplo, donde intentamos recrear un espacio inmersivo, en este caso, donde el visitante se ve inmerso en esos momentos, ¿no? Una tienda de discos, por ejemplo, típica, de donde buscábamos esas cosas raras en años 80, años 90, ¿no? La llegada de la música a los videoclips, ¿no? La MTV o los grandes conciertos, ¿no? Hemos creado un espacio donde se recorre la historia de la música y que es interesante desde un chaval, un niño hasta una persona de 90 años, por ejemplo, ¿no? Porque es un recorrido muy grande, ¿no? Durante uh-huh. muchísimos años.
Claro, es este hilo conductor, ¿no? De la historia de la música, de la historia del rock, en este caso desde los años 50 más o menos hasta día de hoy, y que empezó como bien has comentado. Tenemos también sitios interactivos dentro del museo, ¿no? Salas inmersivas, exposiciones, también conciertos, ¿no? Conciertos virtuales, o sea, hay mucho más allá.
Sí, va más allá de exponer las guitarras y mostrar la historia de la música desde los años 50, ¿no? E intentamos que lo que queremos es que el visitante pueda interactuar con todo lo que hay dentro de cada espacio. Puedes interactuar con una jukebox donde escuchar música de la época, por ejemplo, en el espacio del blues, o puedes, por ejemplo, interactuar con todos los vinilos o discos que tenemos en la tienda, o puedes... por ejemplo, en el último espacio recreamos un concierto con 8 de los mejores o más importantes guitarristas de la historia en forma de holograma, ¿no? Es un espacio muy inmersivo, muy interesante, muy interesante para todo el mundo, ¿eh? Ya digo, es simplemente para cualquiera que le guste la música. Y aparte de esto, sí que es verdad que el museo queremos no solamente que sea un espacio de 11 a 9 y que el visitante venga a ver este espacio y disfrutarlo, sino que además tenemos todos los fines de semana, si ya tenemos planeados conciertos, sobre todo con gente, con bandas jóvenes que necesitan un espacio donde tocar también, bandas más profesionales también, guitarristas profesionales para dar masterclass, presentaciones de productos relacionados con el mundo de la guitarra. Es un espacio muy vivo y que esperemos vaya a dar muchísimo movimiento a la ciudad de Barcelona.
Además, dices que es para toda la gente a la que le guste la música, pero también es como para fomentar, ¿no? Digamos, que la gente se anime a tocar la guitarra, ¿no? Tú, por ejemplo, sabes tocar la guitarra, imagino, ¿no?
Sí, soy malo, tocando, porque soy malo, pero sí, algo sale.
Con tantas sale. Que has tenido, seguro que has podido practicar, sí, con alguna de ellas.
Sí, además tengo una costumbre que es intentar tocar cada día, aunque sea un poquito, aunque sea media hora.
Ah, mira.
Siempre. Es que me encanta, además, es una cosa que necesito hacer a diario.
Pues sí. Juan José Castellano, un coleccionista de estas increíbles guitarras con tanta historia e impulsor también del Museo Barcelona, en Barcelona, en Guitar Legends Hall. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, contarnos tu historia y también ahora mostrarlas al público para todos los aficionados que quieran venir a verlas. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
I ara volem preguntar-nos, perquè possiblement ho haureu vist per Barcelona, no? I també per les altres ciutats, però a Barcelona concretament sembla ser que hi ha un augment d'aquests locals. Es tracta de l'augment dels locals de bubble tea a la ciutat, que després de la pandèmia es veu que s'han incrementat i s'han fet encara molt més coneguts a Espanya, especialment, com dèiem, aquí a Barcelona. Un boom que, diuen, es justifica pel creixement dels turistes asiàtics a la ciutat després de la pandèmia, com dèiem. Sobre el tema, i per parlar exactament de què és aquest Bubble Tea i per què aquest augment, i si és algo doncs del moment, no? I si després desapareixeran o si continuaran, en volem parlar amb l'Anna Comas, que és Senior Investment de la Bord de Marcet. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res del Bubble Tea. Què és aquesta beguda?
Vale, mira, el Bubble Tea es tracta d'uns sucs o tés o inclús també milkshakes, no?, batuts, amb fruites o amb també les bubbles, que serien aquestes boletes de tapioca, que s'introdueixen i fan aquesta beguda tan refrescant i tan atractiva també als ulls.
Al final és com un batut, com un suc, no? L'únic que porta aquestes boles, suposo que d'aquí ve el nom, que suposo que són de diferents gustos, no?
Tenen diferents gustos, de fet, diferents textures. De fet, n'hi ha algunes que són destacables o n'hi ha algunes altres que són estil com les que t'exploten a la boca. Uh-huh. Llavors, hi ha una varietat increïble de gustos, i et dic, sobretot també de textures, inclús també posen trossets de fruita.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. I clar, a què es deu que hi hagi cada cop més locals d'aquests?
Bueno, jo crec, a part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, perdó, que aquí, també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per voler conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del Bubble Tea va començar als anys 80 a Taiwan. Primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic, després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam llogar nosaltres a bon succés. Uh-huh. Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir aquest nou concepte, però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara. Ara mateix, també jo crec que és un tema de les xarxes socials, és un producte uh-huh. que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic és que pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida, són diferents mides, òbviament, però que la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar pel menjar, si vas a una terrina, per exemple.
Exacte.
I pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, és que està molt pensat en el tema del turisme. Mm-hmm. També amb la calor, és molt senzill. Mm-hmm. Pots anar fent turisme, fent fotos o penjant coses, perquè al final també el ritme, o sigui, el fet de les xarxes socials també fa que arribi molt més fàcilment a tothom, en especial a la gent jove.
Clara.
La gent dels 18 i sí. 30 anys, per exemple.
Exacte. Ara comentaves, no?, el fet aquest de les xarxes socials. Altres cops ja hem vist, per exemple, aquest èxit dels xurros, no?, d'aquí a Barcelona entre els asiàtics. També hem vist, per exemple, la irrupció, no?, també de productes com aquests panets, no sé com es diuen ara mateix, també que venen del Japó, si no m'equivoco, i que cada cop tenen més èxit també aquí a Barcelona.
Bueno, i també el tema dels mochis, no?
Exacte, això, em referia a això. Sí.
Vale.
No sabia com es deia. I de fet, doncs, ho estem veient ara amb el Bubble Tea, no? És com una beguda, però al final té aquesta especialitat de les boles, no? I que al final...
Sí, aquesta particularitat. Al final sí. Jo crec que això la gent jove busca també una
crida l'atenció.
I després la part de buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites, no? Són altres productes. I després també el fet que puguis fer la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques d'aquí a Barcelona. Uh-huh. També aquí a Ronda Sant Pere ha obert fa poques setmanes el Machi Machi, és una cadena reconeguda mundialment, i el primer dia hi tenia unes cues immenses per tota la gent que volia provar.
Uh-huh. Cada cop està clar que tenim més coses al nostre abast, i en aquest cas productes d'alimentació o begudes també. Però ara, de fet, comentaves, no?, i és el que et volia preguntar, realment quina diferència hi ha entre un batut normal? En aquest cas, aquests són saludables, són de fruites, podríem dir que van bé per la salut?
Això ho hauries de preguntar a un nutricionista, no? Jo entenc que sí, però estem... Jo m'estic imaginant, o sigui, per exemple, el que preguntava, no? Avui he anat, òbviament, a prendre'm un Mabelty d'aquests, el que preguntava, dic, ostres, a part que és un producte que pots prendre a qualsevol hora, hi ha algun moment del dia on vingui més gent? Deia, ostres, després de dinar és quan apareix més gent i té més èxit. Jo crec que la gràcia són aquestes boletes que potser tens...
El que crida l'atenció.
No del típic, sí, dels típics batuts que reconeixem. Es veu que inclús a Starbucks, als Estats Units, havien estat provant d'introduir aquest concepte de Bubble Tea dintre de la seva cartera de productes.
Sí, estan encara molt més enllà, no? I altres, altres marques estan porten... també intentant...
Exacte, sí, vull dir això, no? Una marca que porta tants anys... mundialment reconeguda i que vulguin també introduir, que vegin que hi ha tot un mercat o un...
No? Això darrere, clar.
Va, exacte. Uh-huh. Bueno, és curiós i es nota això, que té futur.
Sí, sí. Al final podem dir que vivim a Barcelona, no? En aquest cas no ens centrem en la ciutat de Barcelona, però que tenim moltíssimes cultures i moltíssimes begudes o menjars procedents també d'altres països, i aquest és un exemple, no? El del Bubble Tea aquí a la ciutat. Anna Comas, et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres i per haver-nos apropat en aquest èxit asiàtic, no? que tan conegut s'està fent. I el provarem, no ens quedarà més remei que anar a provar-lo i veure si realment és així com ens has explicat i si hem de fer tantes cues com dius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I d'aquí no res, continuem per parlar de la casa de Ronald McDonald i d'avenços en medicina, també pel que fa a intel·ligència artificial. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de medicina, d'intel·ligència artificial i de la casa Ronald McDonald, aquí, al matí del cap de setmana. Des de fa 22 anys, la casa Ronald McDonald de Barcelona ofereix allotjament gratuït simultàniament fins a 15 famílies que es desplacen lluny de la seva residència habitual perquè les seves filles o fills reben tractament mèdic als hospitals de referència de la ciutat. I aquests dies ha obert les seves portes a totes aquelles persones que desitgin donar suport a aquest projecte. Sobre el tema, per conscienciar-nos una mica de la importància sobre això, tenim amb nosaltres a la Débora Ribosa, que és de la Fundació Magic Hearts, la fundació que ha donat suport, no? I ha impulsat també aquesta iniciativa. Débora, molt bon dia.
Bon dia, Marc.
Clar, parlem d'una iniciativa que té un fons, no? Que té un objectiu realment d'ajudar, no? a les famílies i precisament doncs, també a aquesta casa que les acull, no?
Exacte, sí, des de la Fundació Magic Hearts intentem donar suport a diferents organitzacions que lluiten per facilitar la vida de persones que estan en situacions, sobretot nens, en situacions vulnerables.
Perquè fem un repàs de què és la Casa Ronald McDonald, què és el que fa i com pot ajudar la gent.
Sí, doncs la Casa Ronald McDonald dona acollida a famílies que s'han de desplaçar a la ciutat perquè un dels seus fills està en tractament hospitalari de llarga durada. I llavors els acull. I dona, els acull, els dona suport. I com podem ajudar? Doncs podem ajudar tant sigui venint als esdeveniments que organitzem per recaudar fons o fent donacions directament a la casa.
Aquí també s'ha fet un esdeveniment, no? Per tal de recaptar fons i doncs, per ajudar aquestes persones que s'han destinat a finançar el manteniment de la casa, no? Ha sigut un acte benèfic que s'ha fet aquests dies. Com ha sigut? Com ha sigut la rebuda? Com què ha fet la gent? Quanta gent ha vingut?
Doncs una molt bona rebuda. Es va fer l'esdeveniment a la casa perquè així era una manera de donar a conèixer el projecte en primera mà, que la gent pogués conèixer doncs, com s'està invertint i donar a conèixer que realment fa molta falta. Tota l'ajuda més que benvinguda. S'ha de poder mantenir la casa. L'ideal seria poder ajudar a que la casa creixi, perquè actualment hi ha 15 famílies acollides. Malauradament, hi ha moltes més famílies que necessiten ser acollides i seria ideal poder créixer. I doncs vam tenir molt, molt bona acollida. Es va organitzar un còctel solidari. Va venir al voltant d'entre 80 i 100 persones. I vam poder recaptar 2.000 euros. Cada euro és meravellós. És una ajuda increïble i per poder ajudar al manteniment de la casa.
Clar, exacte.
Vam fer el còctel, va haver la música en directe, que va fer una donació al teu concert. Maquíssim, i la gent estava realment emocionada. He rebut missatges dient aquest esdeveniment m'ha arribat a l'ànima. El fet de poder-ho fer ja, que la gent pugui conèixer el projecte, a estar amb els voluntaris que estan en primera mà allà lluitant al pie del cañón, a les famílies, va ser algun esdeveniment màgic.
Com diu el nom, no?, de Magic Hearts, en aquest cas, doncs el nom li va perfecte. Clar, la casa, la residència ha de ser molt gran, no? Precisament per això parlem d'aquest manteniment, no? I d'aquesta ajuda per tal d'acollir a tantes persones, no? Més de 1.200 famílies han estat ateses a la casa des de l'any 2002. Parlem d'unes xifres que malauradament doncs són molt altes. En aquest cas vosaltres doncs ajudeu des de fa uns 2 anys, no?, des del 2022, la Fundació Magic Hearts ajuda a la casa Ronald McDonald. I d'ara en endavant, què és el que teniu previst amb aquestes ajudes? Què creieu que podreu fer? A part del manteniment de la casa, clar.
Sí, doncs, com et comentava, jo crec que un dels principals objectius seria intentar ajudar a créixer per tal de donar acollida a més famílies. Perquè malauradament hi ha més famílies que ho necessiten i poder donar acollida a més famílies i poder rebre i donar suport a més nens i a més famílies que estan en tractaments hospitalaris i que necessiten tantíssima ajuda.
Doncs sí. Doncs, Débora Ribosa, de la Fundació Magic Hearts, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos sobre aquest tema tan important i tant de bo les ajudes us arribin i també cada cop que serien bones notícies hi hagués menys famílies que s'haguessin de quedar aquí a la casa Ronald McDonald. Gràcies, que vagi molt bé.
No, moltes gràcies a vosaltres i sí, tant de bo la gent continuï venint a tots els esdeveniments per tal de continuar recaptant fons i poder donar suport a la casa Ronald. Moltes, a la casa Ronald i també aprofito per les altres fundacions amb les que col·laboro, que que totes necessiten ajuda.
I tant, doncs sí. Gràcies, Débora, que vagi bé.
Moltes gràcies, Mar. Bon dia.
Les cases Ronald McDonald d'Espanya ofereixen estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractaments de llarga durada a hospitals lluny de casa seva, i van acollir el 2023 més de 300 menors diagnosticats de càncer, un fet que suposa un 27% del total de pacients allotjats durant un any. Avui volem parlar sobre el tema perquè ens expliqui la seva història amb el José Antonio García, que és el director de la Fundació. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de casos que desgraciadamente se dan en el día a día en la sociedad, y vosotros con las casas Ronald McDonald dais este espacio, dais este cobijo a los pacientes y también a sus familias, ¿no?
Así es, o sea, desde la Fundación Infantil Ronald McDonald lo que hacemos es construir estas casas Ronald McDonald. Aparte, además, también tenemos las salas familiares. Pero específicamente en las casas lo que hacemos es alojar de forma totalmente gratuita a familias que se tienen que desplazar desde sus orígenes a los hospitales de la sanidad pública de referencia, es decir, donde pueden ser tratadas esas enfermedades graves o de larga duración que tienen sus hijos.
Uh-huh.
Y efectivamente el año pasado más o menos el 27% de las familias que se alojaron en las 5 casas que tenemos abiertas actualmente eran familias cuyos hijos se tenían que someter a un tratamiento oncológico.
Porque aparte de pacientes con cáncer, en este caso cáncer infantil con estos niños, ¿qué tipo de pacientes hay más? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hay en estas casas?
Pues cualquier enfermedad por la que se tenga que desplazar un niño a ser visto por un especialista en un hospital, ya digo, de referencia, son bienvenidas las familias a estas casas. Es decir, habitualmente el problema más grave es el oncológico, que tiene ese porcentaje que antes hemos comentado, pero también hay por temas relacionados con neonatología, es decir, familias que tienen niños prematuros, pues también pueden alojarse en nuestras casas durante el tiempo que dure la recuperación de su hijo prematuro. Pero también hay cardiopatías, traumatologías, trastornos de la alimentación, psiquiatría, cualquier especialidad en la que se vea inmerso una enfermedad de un niño.
Imagino que hay muchísimos voluntarios que trabajan en la fundación, que dan su vida prácticamente para el cuidado de estos pacientes, de estos niños, y también para hacerles más amena la estancia, ¿no?
Así es decir, los voluntarios de la fundación, pues la verdad es que son el corazón de esta organización, porque si no sería imposible llevar a cabo un trabajo en el que tenemos que estar dedicados 24 horas al día. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente hay unos 170 voluntarios en las 5 casas que tenemos en a lo largo de la geografía nacional y en las 4 salas familiares. Es decir, ellos lo que hacen es que todas las tardes, coordinados por nuestra responsable de voluntariado, hay actividades de lúdicas, de ocio, tiempo libre, para que los niños, incluso también sus padres, se puedan evadir de la situación que están atravesando. O sea, que los voluntarios para nosotros es una pieza fundamental.
Y hablamos de los pacientes, pero también de las familias, como ahora comentaba, ¿no? Es muy importante también para las familias tener este soporte, tener este ánimo, ¿no?, por parte de los profesionales que estáis allí, y sobre todo dar esta esperanza, ¿no?, quizás porque al final, en algún momento, seguro que se les va, en algún momento se deben venir abajo, y en estos casos que vosotros estéis ahí, debe ser muy importante para ellos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son los primeros días en los que empiezan a conocer que la enfermedad del hijo es grave.
Uh-huh.
Simplemente cuando se desplazan ya a un hospital de referencia que no está en su ciudad o en la provincia en la que ellos viven, pues en principio no conocen el tiempo que van a tener que estar con este niño para que se recupere, además en una ciudad totalmente diferente. El hecho de que nuestra gente les acoja y las propias familias que están en las casas cuando entra una familia nueva, pues son su fundamental punto de apoyo. Es decir, ahí es donde se hace el primer tratamiento psicológico. Es muy importante, además, que el niño esté cerca de la familia durante la enfermedad, porque se recuperan antes. De hecho, hay mucha gente que dice que las casas Ronald McDonald curan. Lo que hacen realmente es curar anticipadamente la enfermedad del niño. Uh-huh. Las familias, además, sus padres tienen muchísimo más tiempo para dedicarse realmente a sus hijos. Además participan activamente en las decisiones que deben de tomar los médicos, mientras que si estuvieran con un problema económico porque están teniendo que alquilar un piso o que reservar un hotel, pues están pensando en muchísimas más cosas. Aquí es todo lo que te lo damos resuelto, piensa exclusivamente en las necesidades de tu hijo.
Claro. ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a estas casas? ¿Hay algún requisito económico necesario pues para demostrar que esta familia no puede alojarse en otro sitio o no?
Bueno, en principio esa información la manejan siempre desde el hospital. Es decir, para que una persona tenga acceso a una casa Ronald McDonald tiene que dárselo la trabajadora social del hospital. Uh-huh. Ellas conocen pues la situación económica de la familia, la situación social, si hay algún problema interno, y son las que, en base a unos parámetros que habitualmente están relacionados con la distancia de la familia o incluso si la familia con el niño enfermo tiene que venir con su hermano sano, porque hay veces que las familias no pueden dejar al resto de sus hermanos con nadie y tienen también que desplazarse a nuestras casas. Realmente los requisitos ya más internos los conocen del propio hospital y por esa parte nosotros en ese sentido nos sentimos muy arropados, porque la gente, las familias que son derivadas de los hospitales a nuestras casas, sabemos que vienen con todas las garantías del personal sanitario.
Claro. ¿Y estas casas dónde están? Hay varias, ¿no? En España has comentado que hay varias. ¿En qué ciudades concretamente?
Pues están en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y en Madrid. Uh-huh. Justo donde están, pues se podrían decir, los hospitales de referencia y sobre todo de referencia pediátrica, que es donde nosotros podemos llegar a construir una casa, ¿no? Entonces aquí lo que solemos hacer es, por una parte, solicitar a la administración pública que corresponda un espacio que esté muy cerca del hospital para que nosotros podamos ahí construir la casa Ronald McDonald y así el desplazamiento desde la casa al hospital pues sea el menor posible. O sea que actualmente estamos en esas cinco capitales.
Uh-huh. Y claro, no lo sé si, por ejemplo, en las casas hay convivencia quizás entre unos pacientes y otros y entre unas familias y otras. Supongo que hacer piña, ¿no?, en este sentido y contar la historia de uno y la historia del otro también debe ayudar a todas ellas, ¿no?
Eso es muy importante porque cuando llegan, claro, cada familia, tenemos de pensar que piensan que esto les ha pasado a ellos, que son los únicos, que por qué les ha tenido que pasar a ellos, cuando encuentran que hay otras familias con una situación similar. La enfermedad quizás del menor sea diferente a la que le ha llevado a esta familia, ¿no?, a la casa, pero es ahí donde se hace esa
vínculo,
primera acogida,
claro.
Aparte, lógicamente, de la acogida de nuestro personal y de los voluntarios, lo que ellos van a ver es que están conviviendo con otras familias y ahí, fundamentalmente, la cocina es la zona donde realmente se conocen. Las cocinas que tienen estas casas son cocinas muy grandes y ahí es donde realmente pues cada familia cuenta su situación y el resto pues les dan asesoramiento y les dan esperanzas de que, bueno, ellos empezaron con la misma situación y todo está saliendo adelante.
Uh-huh. Y habéis podido, supongo, a lo largo de estos años ver y conocer historias de algún niño enfermo que después se haya curado y que haya vuelto a veros en este caso y a daros las gracias o a contaros cómo está.
Sí, bueno, testimonios hay muchísimos, porque realmente hay que considerar que nosotros las casas las denominamos que es un hogar fuera del hogar, y esto es porque las propias familias te lo dicen, es decir, oye, me he sentido pues como si estuviera en mi casa, pues a muchos kilómetros de distancia, atravesando una situación muy complicada. Ha habido familias que cuando se marchan siempre nos preguntan que cómo pueden ayudar a la fundación, ¿no? Y les respondemos diciendo, bueno, pues cuando vengas a consulta o cuando vengas al médico otra vez, pásate por aquí y nos dices cómo está tu hijo o tu hija. Es decir, ha habido niños que incluso les daban el alta hospitalaria y no se querían marchar. Sí. Porque también hay que considerar que hay veces que a lo mejor en la casa donde ellos están viviendo no reúne las condiciones que reúne una casa Ronald McDonald, con lo cual, viendo la situación que están atravesando, viendo que además han hecho amigos y que las propias familias pues al final hacen piña y entre ellos, pues, claro, se producen luego grupos también de familias, pues hay gente que, estoy recordando una niña en concreto, que después de más de un año de estar alojada, hay que considerar que la estancia media en una casa son de 30 días. Si una niña o un niño se pasa más de un año, es que lo estaba pasando realmente mal. Uh-huh. Pues después de pasar más de un año, no se quería marchar de la casa. Era una cosa...
Imagínate.
Era una niña... Era pequeñita. Bueno, no llegaba a ser todavía una niña adolescente, pero será un testimonio, ya digo...
Era su casa, muy, al final. Igual. Sí, sí.
Era su casa. Y como son tan pequeños, pues hay veces que viven casi más tiempo el periodo de enfermedad en una casa ajena, como es la casa Ronald McDonald, que en su propia casa.
Claro.
Pues bueno, se dan testimonio y luego hay gente que a lo mejor también ha recaído en su enfermedad y ha tenido que volver años después, pues vuelven con otra cara, dicen, bueno, pues oye, tengo que volver otra vez a un tratamiento, pero sé que vuelvo a estar en un sitio que me gustó desde el principio.
Y que lo conocen, o sea, claro.
Y que lo conocen perfectamente. O sea, uh-huh, que en ese sentido, testimonios es una de las cosas que más tenemos, y es también, por otra parte, lo que más llena a la gente que está trabajando, tanto a los voluntarios como al propio empleado de la Fundación.
Claro. Pues José Antonio García, director de la Fundación Ronald McDonald, muchísimas gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por el trabajo que hacéis y para dar esta ilusión y esta esperanza a los niños que se alojan en vuestras casas. Y que al final es lo que comentas, lo hacen sus hogares, se convierten en sus hogares y les hacéis un poquito más amena esta estancia fuera y lejos de su hogar común y normal de toda la vida, y tanto a ellos como a sus familias, pues les hacéis un poquito más fácil esta enfermedad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos las historias.
Muchísimas gracias a vosotros en nombre de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Gracias. Prueba diagnóstica cardiovascular basada en inteligencia artificial desarrollada por una empresa española puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ya que ofrece un análisis rápido y preciso y reduce también de forma significativa los costes sanitarios. Se trata de Cardia by Apollo. Y su fundador, el fundador de Apollo, Daniel Ferrer, está con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta prueba diagnóstica cardiovascular. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estamos hablando de una nueva prueba, ¿no?, en este caso, basada en inteligencia artificial y que tiene múltiples beneficios, ¿no?
Exactamente. Sí, es un avance muy significativo a nivel científico y a nivel tecnológico, dado que somos la primera empresa, incluso iniciativa a nivel mundial, gracias a una imagen de dos dimensiones, como es una ecocardiografía, conseguimos hacer una reconstrucción 3D del corazón para poder calcular tanto métricas médicas cardíacas como un montón de factores que son deterministas a la hora de identificar cardiopatías y, por lo tanto, poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo muy claro. Ya hemos presentado el día de ayer a nivel mundial el MVP, es decir, el producto como tal, y ahora pues seguimos trabajando en más desarrollos e implementación de nuevas técnicas para nuestra tecnología.
Claro, aquí el tema, digamos, es referente a cardiología, ¿no?, al corazón. ¿Qué beneficios va a tener tanto para el paciente como también, en este caso, para los equipos médicos?
Pues mira, en caso del paciente, lo que van a empezar a ver tanto los pacientes cardiopáticos, es decir, quienes tienen un problema como quienes no lo tienen, es una aceleración en el proceso de análisis de su corazón. Hoy en día vemos que nuestro personal sanitario, los doctores, están totalmente abrumados, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo que tienen pues no es soportada por las manos que pueden trabajarlo. Entonces, lo que vamos a ver es que, gracias a Cardia, todo el proceso de análisis de la imagen, todo el proceso de cálculo y identificación de cardiopatías se va a hacer automático. Trabajos que antes tardaban horas en hacerse se van a hacer en minutos, entre 1 y 2 minutos, y que además va a ser más barato y accesible prácticamente desde cualquier sitio, de centros de salud, centros de atención primaria, urgencias, cualquier sitio donde haya únicamente un médico que pueda tomar la prueba.
Ahora comentabas el hecho de que será más barato. Reduce también los costes sanitarios, ¿no?, como comentábamos en un inicio.
Claro, claro. Mira, pues por terminar con la anterior pregunta y seguir con esta, con el caso de los doctores, que va en relación justamente a esta parte del coste, al final el proceso de análisis de un paciente cuando entra en un hospital y el cuadro pues parece ser que tenga o pueda aparecer algún problema del corazón en el triaje, evidentemente para descartar que el paciente pueda tener algún problema de corazón se le hacen numerosas pruebas, es un electrocardiograma, y si ya hay algún indicio, aunque no sea una certeza, de que pueda tener un problema de corazón, pues se hacen pruebas de resonancia magnética o pruebas de contraste o tomografías, que son estas en las que te meten isótopo radiactivo. Todas estas pruebas son muy caras, ¿no? Entonces, al final, cuando hemos hecho un análisis estadístico de la cantidad de pacientes que por prevención se les hacen estas pruebas y que finalmente no tienen ese tipo de cardiopatía, pues identificamos que hay un coste en el proceso de análisis muy elevado. En el caso a nivel europeo estamos hablando de entre 350 y 400 euros por paciente. Esto quiere decir que únicamente haciendo una prueba cardia, es decir, pasando por nuestra tecnología, discriminaríamos a aquellos pacientes que, evidentemente, gracias a nuestra prueba, no tengan una cardiopatía, por lo tanto no se emplearán recursos ni privados ni públicos en identificar si tiene o no lo tiene, porque gracias a cardia ya lo sabremos. Y por otro lado, aquellos que sí que lo tengan, tendrán ya una modelización de su corazón que le dará al doctor una visibilidad y unas métricas, un informe en el cual podrá saber por qué el corazón no está sano, en qué parte de la secuencia de la imagen bien identificado y qué consecuencias puede tener esa cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Con lo cual le ayuda infinitamente al cardiólogo a que únicamente tenga que estar enfocado en aquellos pacientes que requieren de su ayuda y no en aquellos que únicamente en un proceso de triaje o de análisis, pues el doctor, como es lógico, tiene que estar pendiente de ellos. Y el factor humano en problemas como son los problemas del corazón es importantísimo. Que el doctor tenga tiempo para explicarle en detalle cómo va a cambiar su vida, qué tiene que hacer para mejorar, qué tipo de tratamiento se le va a aplicar, es una cosa que es lo que más excita al final a nuestros doctores con los que colaboramos y todos aquellos que conocen el proyecto, porque les permite estar 100% enfocados en aquellos que necesitan su ayuda.
Exacto. Además, aparte de reducir costes, también reduce el tiempo, ¿no? El tiempo quizás de esta incertidumbre por parte de los pacientes de no saber qué es lo que tienen, pues de este modo el tiempo se hace más corto, ¿no? En este caso es más breve.
Claro.
Pero ¿qué pacientes, claro, por ejemplo, son los ideales en este caso para cardia? ¿Pacientes jóvenes, pacientes más mayores, con edad avanzada?
Lo bonito de cardia es que precisamente es una herramienta que se brinda al mundo a cualquier persona de cualquier edad, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, porque todo el mundo, de hecho hay un análisis hecho por la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a nivel mundial sufrirán a lo largo de su vida un problema cardiovascular. Entonces, al final, cardia no va enfocado únicamente al paciente cardiopático de 60 años o 70 años, fumador, que sería a lo mejor, o con vida sedentaria, ¿no? El prototipo de paciente cardiovascular. Estamos viendo un incremento muy alto en problemas cardiovasculares en la gente joven, y post-COVID ya no es un secreto que el COVID ha generado muchos problemas de corazón a nivel mundial. Entonces, al final, cardia se brinda para cualquier tipo de paciente y nuestra visión incluso es que cardia sea una prueba de ayuda al diagnóstico habitual como hacerse un análisis de sangre o una prueba de tensión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de esa manera, que la gente pueda ir habitualmente a hacerse una vez al año como mínimo una prueba y la inteligencia artificial junto a los doctores vayan haciendo un seguimiento y una predictibilidad mayor.
Claro. ¿Qué motivos te han traído a ti, por ejemplo, Daniel, a desarrollar cardia? ¿En qué momento surge la idea?
Pues mira, surge, yo creo que como todas las grandes ideas, en el peor de los momentos, ¿no? Surge a raíz de que mi padre sufre un infarto y tras el infarto, en lo final yo soy una persona muy observadora, intento entender cómo son los procesos y las causas y veo cómo se vuelcan con mi padre todos los doctores, los técnicos, cómo hay una labor increíblemente manual y precisa en todo el proceso y entonces digo, tengo que utilizar mi conocimiento en la inteligencia artificial para ayudar a todos estos expertos a que su trabajo sea más sencillo, más rápido y reduzca la variabilidad en el diagnóstico, lo cual les ayuda a ser, si cabe, todavía más eficientes. Entonces, gracias a este momento en el cual pues no deja de ser una desgracia familiar, surge esta idea y me puse el facto a trabajar en ella ya hace 3 años que llevamos trabajando en cardia, y con el apoyo pues de casi todos los doctores que han conocido el procedimiento, pues que algunos nos han aportado datos, otros nos han aportado conocimiento médico, pero siempre hay un apoyo de la comunidad bastante grande.
Uh-huh. Así que surge en el momento más complicado, ¿no? En el que piensas cómo poder ayudar a tu padre en este caso y también claro, pues a todos los demás pacientes, ¿no? Porque tú ya tenías, supongo, como bien has dicho, conocimientos de inteligencia artificial y sabías que algo así podía funcionar, ¿no?
Claro, o sea, yo llevo trabajando en la inteligencia artificial desde que tengo 16 años, ha sido mi pasión toda mi vida, a pesar de que mi formación académica ha sido más enfocada a la economía y a la empresa, pero siempre mi hobby, mi pasión ha sido la programación de inteligencia artificial y por lo tanto yo entendí que con los conocimientos que teníamos y con el equipo que teníamos éramos capaces de marcar la diferencia. Y de hecho, con absoluta sinceridad, nunca pensé que lo que íbamos a conseguir desarrollar iba a ser tan avanzado y tan en el estado del arte, como solemos decir nosotros. Hasta yo mismo he quedado sorprendido en las oportunidades y las posibilidades que tiene lo que hemos creado.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ves el futuro en sanidad y con la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que será el regulatorio, que es totalmente determinista para cómo se van a desarrollar nuevas empresas en la industria de la salud y la inteligencia artificial en nuestro país. Esto, pues, al final dependerá de cómo la política y la regulación vaya evolucionando. Que yo espero que bien, aunque hay indicios de que no tenga por qué ser así. Y luego sí que es verdad que lo que sí está claro es que los médicos, es decir, toda la industria demanda, ¿no?, la implementación de inteligencia artificial. Ya no solo en los casos como el de cardia, sino en la identificación de cánceres, hay muchísimos avances con inteligencia artificial, en la reconstrucción de órganos, hemos visto hace poco, ¿no?, órganos uh-huh. sintéticos con inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una predisposición de la industria muy grande, ¿no?, porque cuanto más precisos seamos en el análisis de los datos y para la toma de decisiones, la inteligencia artificial tendrá más valor. Exacto. Entonces yo creo que al final es algo inevitable, es una realidad, yo siempre lo digo, llevamos un par de años en los que evidentemente se ha intentado demonizar a la inteligencia artificial como si fuera un ente oscuro y peligroso, y nada más lejos de lo normal. Al final, lo oscuro y lo peligroso es como todo, ¿no? Depende del uso responsable y irresponsable que le demos a las herramientas que creamos. Yo creo que dentro de la medicina es absolutamente necesario, y así lo estamos comprobando, y yo creo que hay muchas iniciativas a nivel mundial que así apuntan, y en España lo que espero es que haya gente como nosotros que así lo vea y que lo apoye, pues ya sea económicamente, institucionalmente o creativamente, que salgan nuevos talentos como estamos haciendo nosotros, que nosotros repatriamos talento español del extranjero, de las mejores universidades del mundo, a trabajar en nuestro proyecto.
Uh-huh. Pues ojalá el uso que se haga sea responsable, como dices, y sirva para mejorar todo el sistema, ¿no?, la sanidad, la salud de las personas, que al final es lo más importante, y es lo que has hecho y lo que estás haciendo con Cardia, ¿no?, con Cardia Vallapolo, sí, en todas estas personas, todos estos pacientes con problemas cardiovasculares. Te damos las gracias, Daniel, que nos hayas contado tu experiencia, tu historia y también este trabajazo que estáis haciendo para mejorar la vida de los pacientes con problemas. Así que muchísimas gracias y esperemos que inventos así sirvan en un futuro también para tener muchísimos más avances en cuestiones de salud. Gracias.
Ojalá. Muchas gracias por vuestro apoyo y por el tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Ara volem parlar dels resultats d'un estudi que han demostrat la relació entre tenir una mala microbiota i una pitjor recuperació després d'un trasplantament de fetge. Es tracta d'un estudi liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, on es va analitzar la microbiota de 17 pacients d'abans i després de la intervenció, mantenint el seguiment fins un any després. Sobre el tema volem parlar amb la doctora Chess. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Claro,
gracias por llamar.
Claro, los resultados han demostrado esta relación, ¿no?, entre tener una mala microbiota y también una peor recuperación en el caso de tener un trasplante de hígado. Es así, ¿verdad?
Correcto, sí.
Lo que hemos visto es que cuando un paciente tiene una alteración más amplia de la microbiota antes del trasplante, pues estos pacientes, después, un año después del trasplante, todavía llevan una microbiota más alterada que los que inicialmente tenían una microbiota menos alterada.
¿Y cómo ha sido el estudio, el momento de llegar hasta aquí?
Nos costó mucho para conseguir 17 pacientes, porque al principio la hipótesis era que de esos pacientes después de trasplante, la pregunta que la hipótesis que teníamos es que la microbiota podía impactar el rechazo o no del trasplante.
Claro.
No sabíamos que nos podía costar tanto a tener 17 pacientes porque tenían que entrar con todos los criterios, ¿no?, del estudio.
Uh-huh.
Pero igualmente hemos conseguido reclutar a 17 de ellos con 17 controles que son familiar de esos pacientes, y también hemos analizado la microbiota de los donantes.
De acuerdo.
Y con esto, por lo menos, aunque no hemos podido predecir si un paciente con una microbiota inicial va a hacer un rechazo o no del órgano, porque el número de pacientes era demasiado pequeño, hemos podido ver que estos pacientes, y antes del trasplante, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Un primer grupo, que son pacientes que llevan una microbiota más alterada, y un otro grupo, pacientes con una microbiota menos alterada. Y curiosamente, lo que hemos visto es que los que tenían una microbiota más alterada eran los pacientes que tenían también una función hepática más severa.
De acuerdo.
Más alterada.
Sí.
Y estos pacientes, después de un año de trasplante, guardan una microbiota más alterada, y entonces han tenido más dificultad en recuperar su función hepática también.
De este modo, las personas que han tenido una evolución más positiva postoperatoria, digamos, sí, en un año, es cierto también que habían conseguido un nivel aún más saludable de microbiota, ¿no?
Correcto, exacto. Hemos visto una asociación entre la recuperación de la función hepática y la recuperación de la composición de la microbiota.
Exacto. Claro, todo esto lo habéis hecho con 17 pacientes, ¿no? Tanto sí, antes como después de la intervención. En estos momentos, ahora ha pasado un año, me contabas, ¿no?, cómo ha sido el proceso, pero ahora estos pacientes pueden hacer vida completamente normal.
Sí, lo que, bueno, yo personalmente no soy el clínico que ha seguido estos pacientes, especialmente después de un año, pero lo que yo he entendido es que muchos ahora han recuperado muy bien su función hepática, sí.
Así que podemos decir, sí, que ha sido positivo, ¿no?, al final este estudio, y que estos pacientes se encuentran recuperados, que están bien, y que tanto los que tenían una peor microbiota y lo tenían en este caso un poquito peor que el resto, pues se encuentran bien y han podido recuperarse.
Exacto.
Pues, doctora Chess, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por habernos, sí, contado estos resultados, ¿no?, del estudio que habéis hecho. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
I d'aquí una estona parlem també d'animals amb peculiaritats que recentment s'han descobert, i de Sant Joan, que, per cert, ho celebrem ja.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una residència canina per la nit de Sant Joan a Castellolí. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar d'una investigació que ha descobert que els elefants es criden entre ells per noms, com per exemple els humans. Per tant, tindrien una forma de llenguatge molt més complexa del que es pensava fins ara i fins i tot podrien tenir una forma de pensament abstracte, un fet que fins ara es creia que era exclusiu dels humans. Sembla ser que ja no som únics i que en aquest cas els elefants es comuniquen de la mateixa manera que ho fem nosaltres. Sobre el tema volem parlar amb l'investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en conducta animal, el Jordi Galbany. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja no som els únics que ens cridem pels nostres noms. Sembla ser que els elefants també ho fan. Com ha estat això?
Sí, mira, aquí estem davant d'una investigació molt interessant, no? Perquè que els elefants es comunicaven i era conegut i que tenien sons per diferents contextos, però aquí la gràcia d'aquest article, d'aquesta investigació, és que han vist que realment fan servir uns sons determinats per dirigir-se a certs individus. I, per tant, és una qüestió de que tots els elefants del grup fan servir el mateix so o un so molt similar quan es volen dirigir a un determinat membre del grup. I això seria l'equivalent a un nom, el nom que fan servir els humans, per exemple.
Mm-hmm. I com es va descobrir? Quin tipus d'investigació es va fer?
Aquí darrere ja heu de pensar que hi ha moltes hores d'estudi, per tant, penseu que hi ha gravacions d'aquests sons des dels anys 80, a finals dels 80, després durant els 90, durant els 2000, ja han fet gravacions en dues poblacions diferents d'elefants d'Àfrica. Segurament les primeres no mai haguessin pensat que faria aquesta recerca, però les han reaprofitat. I aquí hi ha una tasca molt, primer, molt de treball de camp, després molta tasca informàtica, no?, de retallar aquests sons, escollir realment els fragments doncs, que ells pensaven doncs, que es referien a altres elefants, i després tasca informàtica d'analitzar-ho, doncs, no?, també d'estadística. Aquí han aplicat eines d'intel·ligència artificial i per poder classificar aquests sons i veure si parelles d'elefants en concret feien servir sempre un respecte a l'altre el mateix so, i fent utilitzant eines de classificació, i hem vist que sí, que realment doncs, estadísticament es pot demostrar doncs, que aquests elefants, quan es refereixen a un altre elefant que està al seu costat, doncs fa servir sempre el mateix fragment de so.
Mm-hmm. Clar, fins ara sabíem, per exemple, de lloros, de dofins, que semblava ser que ho feien, però al final es tractava de... s'anomenaven per imitació. És un altre mètode completament diferent, no?, i feien servir el so que l'altre individu de la seva espècie doncs, produïa, en aquest cas doncs, imitàvem, com deien, no? Però els elefants ho fan diferent, ho fan més aviat com nosaltres, no? I tenen com noms o llenguatges concrets i reaccionen a aquests sons. Al final, doncs, som iguals nosaltres que ells, no podem dir?
Sí, això és interessant perquè la imitació s'utilitza molt en la comunicació animal i quan un animal fa servir un so determinat per cridar-lo amb ell, altres subjectes fan servir aquest so i l'imiten com per dirigir-se a ell, no? Això passa amb diverses espècies, com comentaves, en dofins, en lloros, en alguns ratpenats també, però clar, aquí estem parlant de que no estan fent servir cap so que l'altre animal produeixi, sinó que hi ha com un consens en el grup i tots els membres fan servir el mateix so per dirigir-se cap a un mateix subjecte. El que no està clar és com s'ha arribat a aquest extrem, és a dir, com s'han posat d'acord per crear aquest so, per dirigir-se a un, però sí que s'ha vist que, per exemple, els juvenils, els infantils, els infants més joves, els hi costa més fer aquest so, per tant, sembla que l'estan aprenent, hi ha un aprenentatge d'aquest so, d'aquest nom, cap a un subjecte, i també el fet, doncs, que tots ho facin cap al mateix i que aquest, en concret, reaccioni, vol dir que realment aquesta actitud cap a aquest nom, no? I s'autoreconeix ell mateix amb aquest so, no? Perquè, i això passa amb molts elefants, creuen moltes dades de dos a dos, molts dels elefants reaccionen cap a aquests sons particulars, vingui de qui vingui, no? És indistint de qui faci aquest so.
És curiós i és superinteressant saber i poder conèixer, no, aquestes coses. Per això també una de les coses fonamentals que té aquest tipus d'investigacions, aquest tipus de recerca, és no només la importància de conservar, no, i cuidar els animals perquè no s'extingeixin i perquè continuïn al llarg de la història, sinó també pel valor que tenen d'aprenentatge, no?, científicament, no?, i el que podem aprendre a través de tots ells, no? Així que aquesta investigació és un exemple d'un avenç més que sabem gràcies a animals i, en aquest cas, doncs, als elefants.
Sí, sí, a veure, realment queda moltíssim per conèixer encara. És a dir, tot el que són habilitats cognitives amb animals... Clar, primer, moltes van centrar en els humans, evidentment, no? I el grup germà, o el grup en el qual pertanyem els humans, que són els primats, hi ha hagut històricament molts estudis d'habilitats cognitives. Encara queda molt per fer en primats, però sí que és cert que hi ha un interès creixent cap a altres grups animals, on estem veient quines són les seves capacitats cognitives, i estem veient que són molt més intel·ligents, si podem fer servir aquesta paraula, del que ens pensaven, no? I diguem que el llenguatge és una de les branques, o una de les disciplines de la comunicació animal, perquè el llenguatge és... Si tu t'has de comunicar amb membres del teu grup o de la teva espècie, doncs no és el mateix fer-ho dirigint-te amb un nom que no fer-ho amb un nom. Tens una habilitat cognitiva molt més complexa. Però hi ha moltes altres vessants de la comunicació animal, des de distingir quantitats, o fer diferències estadístiques, o saber comptar, per exemple, o saber cooperar. Hi ha un munt de disciplines avui en dia en comunicació animal i estan en auge. Són estudis en part experimentals, en captivitat, en llibertat, i molts d'ells com aquest observacional. Només observant que pots fer inferències de la seva complexitat de comportaments, i que això implica aquests cervells tan desenvolupats que aporten aquestes habilitats cognitives.
Serà qüestió de seguir estudiant-los, de seguir investigant, per anar tenint respostes a tot això que ens preguntem. Jordi Galbany, investigador de la Universitat de Barcelona i especialista en conducta animal, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com ha estat aquesta recerca i doncs per apropar-nos una miqueta més a aquest llenguatge animal que tantes sorpreses ens dona, com per exemple ara amb aquesta investigació dels elefants. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
I ara us expliquem una història apassionant. En Racus ha estat l'orangutan a qui han vist curar-se una ferida durant dies amb plantes medicinals. I és que, tot i que ja hi havia evidències d'automedicació en alguns animals, aquesta seria la primera vegada que es tenen proves que fan servir herbes curatives. El protagonista en aquest cas és un orangutan mascle que viu en una zona protegida de la selva tropical de Sumatra, a Indonèsia, i que forma part d'una comunitat de 150 exemplars d'aquesta mateixa espècie que està en perill d'extinció. Sobre el tema, perquè ens expliqui el cas d'en Racus, però també d'altres, en parlem amb el Jordi Galbany, que és especialista en conducta animal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem concretament d'aquest descobriment, no?, si es pot dir així, d'en Racus, aquesta cura a través de les plantes medicinals, però realment, encara que ja es coneixia l'ús d'aquestes plantes en animals per curar-se, ha estat un descobriment nou, no?, podem dir, ha estat una novetat.
Sí, clar, en aquest cas ens trobem és un cas molt interessant, no?, perquè és la primera demostració d'ús de planta medicinal de forma sistemàtica en un primat. Sempre que s'havia trobat fins ara eren, podríem dir, anècdotes o dades una mica, doncs, no molt completes. En aquest cas sí que s'ha fet un seguiment gairebé dia a dia, moment a moment, d'aquest ús de la planta medicinal, i d'una forma molt especial, no? Perquè és una planta en la qual aquest animal, doncs, la recull de forma sistemàtica. És una planta que consumeix molt poc freqüentment. En canvi, aquí la va fer servir durant diversos dies seguits, diverses vegades, i a més la mastegava i se l'aplicava directament en aquesta ferida. Per tant, una conducta molt liberada de voler curar una ferida oberta, no?
Mm-hmm. Perquè de quina planta es tracta?
En aquest cas és una planta que és una liana. En aquests boscos, doncs, del sud-est asiàtic és molt típic les lianes. I hi ha moltes lianes que són de consum per menjar d'aquests animals, i també es coneix que algunes d'aquestes lianes, que hi ha diverses espècies, de fet, que la població local també la fan servir perquè té, doncs, aquests principis actius curatius, no? I aquesta liana, que la poden consumir habitualment aquests orangutans un 0,3% del temps, del seu temps de carrer. En aquest cas, la buscava deliberadament, activament, per poder, doncs, aplicar-se. Per tant, parlem de... es consumia les fulles d'aquesta liana.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, no sé si diré bé el nom, però és la Fibraurea tinctoria, i es fa servir, per exemple, en la medicina tradicional per tractar la malària. Es veu que és coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i analgèsiques, però també ajuda, en aquest cas com el del racus, a la cicatrització de les ferides. O sigui, estem davant d'una evidència de que les plantes medicinals, doncs, arriben a curar, no? I a fer, doncs, aquest procés, en aquest cas de l'orangutan. Però és el primer cop que es documenta i es veu en primera persona com fan servir aquesta planta curativa. Sí que és cert que en aquest cas, doncs, és l'orangutan, però altres espècies també ho utilitzen, però no s'ha documentat, no?
Sí, en aquest cas, en aquesta espècie en concret, sí que s'ha vist, doncs, que a nivell local té moltes aplicacions, no? Tu has comentat el gèsic, també, doncs, clar, aquests animals el que fan és, potser, aprovar plantes, no? Si veuen que una planta només no està en contacte amb ella, els produeix més benestar o els alleugereix el dolor, per exemple, doncs tenen aquest aprenentatge i comencen a utilitzar-la com a planta medicinal, no? És un aprenentatge individual, perquè aquests animals són solitaris, no tenen ningú que els ensenyi, a no ser que sigui la mare quan són petits, l'ús d'aquestes plantes. Per tant, de forma individual poden aprendre'l i poden, doncs, aplicar-se aquestes plantes decoratives. També s'ha vist, clar, en altres grans simis, com goril·les, en ximpanzés, en altres orangutans, també, inclús altres primats, també utilitzen plantes medicinals, plantes que utilitzen de forma, doncs, no molt continuada, només en moments puntuals, i sí que s'ha vist, doncs, que les poden consumir de forma, doncs, així de tant en tant, per tractar paràsits, per exemple, o per tractar, doncs, dolències que puguin tenir. I aquí s'hi té un cert aprenentatge en alguns d'ells, no? Perquè, per exemple, els ximpanzés sí que es poden passar informació uns als altres perquè viuen en grup i tenen aquestes conductes culturals que es transmeten d'una generació a la següent. Però el cas de l'orangutan és molt singular, no? Perquè s'ha vist com un animal, ell sol, sense un aprenentatge de ningú més, ell sol ha lograt, doncs, entendre que una planta pot ser curativa i aplicar-se de forma deliberada, de forma repetida, a més a més, i amb una funció molt clara, que és la de curar una ferida oberta, que és la gran novetat d'aquest article, no?
Exacte.
Realment és la primera vegada que es documenta.
Exacte. Em sembla que la ferida se l'havia fet per una baralla, no?, amb un altre animal, i doncs és això que comentes, no?, aquesta experiència, aquest aprenentatge que ell mateix, doncs, ha fet al llarg de la seva vida, és al final el lloc, no?, es pot dir, no?, que ha arribat fins aquí, no?, fent aquest aprenentatge i tenint aquesta experiència de tots els anys. Sí que és cert que, això sí, crida l'atenció, que la curació no es va centrar únicament en aquesta planta, sinó que també es va observar, es va veure, que dormia i descansava més del compte, no?, més estones del que era habitual. O sigui, es tractaria com de tot un procés, no? Nosaltres, per exemple, quan estem malalts o quan estem encostipats o quan tenim una ferida, no?, també, que al final es tracta d'un procés de curació, doncs en aquest cas es tractaria del mateix, no? És curiós, i a partir d'ara, doncs, això suposo que obrirà portes, no?, en el que és l'estudi, per exemple, d'aquestes plantes medicinals.
Sí, això que dius és molt, molt, molt interessant, perquè posa de relleu, no?, la importància d'aquests estudis observacionals. Ens pensem a vegades que només observar no aporta res i realment aporta moltes dades, no? Si tu tens els patrons de conducta habituals d'una espècie, com els orangutans, i el seu patró doncs, diari d'activitats, per exemple, i vam veure aquí que aquest animal, en particular, mentre s'estava tractant aquesta ferida, estava descansant el 50% del temps durant el dia. Això és moltíssim per un orangutà. Habitualment poden descansar en 15, un 20, un 30, però un 50 és moltíssim. I això, doncs, és això sumat en el tractament, doncs, és realment un període de recuperació, no? I realment el descans va molt, molt bé també per recuperar, doncs, ferides i recuperar, doncs, el cos, no? Per tant, la part aquesta conductual és molt important que aquests autors vagin a portada també. Com comentaves, són ferides, és una ferida a la cara, una ferida que pot infectar-se i pots morir d'ella perfectament, perquè et pot infectar. I aquestes ferides poden ser habituals en aquests animals, perquè són, els mascles són molt territorials, busquen activament femelles per aparellar-se, però, és clar, quan troben un altre mascle en el territori, doncs poden barallar-se i sovint es barallen i poden arribar a matar-se entre ells. Uh-huh. Per tant, aquí és interessant veure com una conducta innovadora com aquesta, en la qual t'està donant un avantatge, no? Perquè fa que et curis la ferida i potser no moris d'una ferida quan un animal que no logri adquirir aquest comportament perquè no el descobreix, doncs possiblement hagués mort d'aquestes ferides també.
Exacte. Els humans podrem utilitzar també aquestes plantes medicinals? Si utilitzéssim, per exemple, aquesta mateixa planta, ens serviria igual o seria perjudicial?
Clar, no se desconec com són aquestes plantes, quins altres principis actius tenen, però en principi s'hauria de... De fet, hi ha estudis, no?, en referència als principis actius d'aquestes plantes, i de forma tradicional les utilitzen allà. Per tant, una altra cosa és com si té algun efecte secundari en nosaltres o no. Jo desconec, però es podria estudiar, es podria veure, perquè en realitat molts principis actius, molts medicaments són extractes de plantes, no?, originalment, i en l'actualitat també. Clar. I per tant, si allà a la zona del sud-est asiàtic i en diversos països a més les estan utilitzant de forma tradicional des de fa molts anys, doncs segurament sí que tenen un efecte real sobre tot això que comentàvem, no? Antitèrmic o analgèsic, o per tractar la malària, per tractar la disenteria, per exemple. Inclús s'ha vist que hi ha un principi actiu que és anticancerigen, per exemple. Per tant, tenen moltíssimes possibilitats. Una altra cosa és que la indústria doncs, les estigui realment estudiant a fons i estigui desenvolupant fàrmacs, no? Però la possibilitat hi és. Uh-huh. I d'aquí la importància de preservar la biodiversitat, no? Perquè mai sabem que planta o quin animal doncs, tindrà propietats que ens poden servir en el futur doncs, amb una aplicació directa cap als humans, en aquest cas en temes de medicaments, per exemple.
Clar, aquest descobriment obrirà les portes, sobretot també a partir d'ara, a saber això, si els humans realment som aptes també per aquest tipus de cura. Et donem les gràcies, Jordi Galbany, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, aquest descobriment, que ja teníem constància d'ell, però no de tan manera tan concreta en aquest cas com de l'orangutan Rakus, que ja s'està curant de la seva ferida a la cara. I gràcies doncs, a aquestes plantes medicinals. Moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest tema.
Molt bé, vosaltres, gràcies.
Castellolí ofereix un servei gratuït de residència canina la nit de Sant Joan per tal d'evitar l'angoixa dels gossos i altres animals. Tot va sorgir arran d'una veïna que va demanar ajuda a l'Ajuntament per si es podria trobar alguna solució perquè el seu animal de companyia amb problemes al cor no patís aquella nit pels petards i per primer cop en Castellolí oferirà un servei gratuït de residència canina la nit de la Revetlla. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui i ens digui com ho faran amb el seu alcalde, el Joan Serra. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, això és una iniciativa que comença aquest any a Castellolí, però realment, pels que tenim animals, creiem, no? I això ja és una opinió personal, que s'hauria d'haver fet molt abans, no? Per tal de que els animals no pateixin. Aquesta veïna, al cap i a la fi, va ser com la impulsora, no? del projecte, diguem.
Sí i no. Comparteixo la primera part de la teva reflexió, és a dir, sí, tant de bo s'hagués pogut fer abans. No, en quant sí que és cert que la veïna doncs va manifestar la seva problemàtica a l'Ajuntament i va buscar una solució. Llavors va ser l'Ajuntament que va trobar que la millor opció era aquesta. No és que plantegeix directament la solució de portar els gossos en una residència canina, la veïna, sinó que l'Ajuntament, buscant com podíem ajudar aquesta veïna amb aquest problema, com he dit, amb un gos que tenia una cardiologia, tenia el cor malament, doncs com la podíem ajudar, i vam veure que una de les possibilitats seria aquesta que s'ha plantejat i que, a més, seria extensiva a tot el municipi, a tots els veïns i veïnes. Per què ho vam veure? Perquè aquesta senyora viu molt a prop d'on nosaltres focalitzem el foc de Sant Joan i, per tant, on animem a tots els veïns i les veïnes a anar allà a tirar els coets i els petards. Per tant, com que viu molt a prop, doncs està doblement afectada amb el seu animal de companyia. Llavors, desplaçar aquest punt cèntric de Castellolí per poder fer que els veïns hi tirin els petards és complicat, atès que el municipi de Castellolí és un municipi doncs, que estem envoltats de natura i que no és fàcil trobar una ubicació, diguem, apartada de nucli urbà, que a més, doncs, per tant, lluny perquè els animals no pateixin, i per tant vam concloure ja que nosaltres no podem moure el lloc de la revetlla, el que farem serà moure aquells gossos que els seus propietaris ens ho demanin.
Clar, es tracta d'un hotel caní que està situat més o menys a 2 quilòmetres del poble de Castellolí, i allà sembla ser que el soroll dels petards no s'arriba a sentir tant. Com ho han rebut, això, els habitants del poble? Parlàvem d'aquesta veïna, però suposo que deu haver-hi molta gent, no?, que té animals i que es deu trobar la mateixa situació, no?
Bé, sí, però també ens trobem en certes diferències, com hi ha veïnes que aplaudeixen la iniciativa, d'altres que, com tota la vida, doncs no ho veu, no comparteixen la idea. Hi ha veïns que tenen animals de companyia que faran ús d'aquest servei perquè el veuen molt positiu, i hi ha d'altres que tenen animals de companyia que creuen que que volen que aquesta nit especial estigui amb ells. Uh-huh. Per tant, veurem quina és la demanda finalista que tindrem.
Perquè en aquest hotel, ara comentaves el fet de que potser els amos o les mestresses d'aquests gossos no podien estar amb ells durant la nit de Sant Joan. En aquest hotel, en aquesta residència canina, no poden, per exemple, anar els encarregats, els responsables de l'animal, no poden passar allà a la nit. Al final es tracta només d'un hotel o una residència pels animals exclusivament, els deixen allà unes hores i després ja els van a buscar, oi?
Així és. O sigui, no està tot un hotel pensat per a persones que permetin l'ús d'animals, que ja n'hi ha, sinó que és un hotel caní, per tant, és un hotel que les habitacions, per entendre'ns, són llocs on només està l'animal de companyia. Yeah. Per tant, les persones, evidentment, els poden portar i els poden anar a buscar, i suposo que poden anar doncs, a certes hores a veure com està l'animal, si tenen certes angúnies, però no poden estar la nit allà, com bé ho planteges.
Clar. Doncs una iniciativa que aquest any doncs, s'estrena, podem dir, i que comença per veure també, com bé comentaves, la rebuda que tindrà per la nit de Sant Joan, si molta gent la utilitzarà o si no, però que des d'un principi ja ajuda una miqueta a aquests animals que pateixen tant amb els petards. De moment no hi ha prohibició de petards encara, potser algun dia arriba, però ja tenim alguns avenços, no?, com per exemple aquesta residència canina. Joan Serra, alcalde de Castellolí, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa que fareu la nit de la revetlla, i esperem que les opinions i que doncs, aquesta rebuda que comentaves sigui positiva i a tothom li agradi. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Us desitgem que passeu un molt bon Sant Joan i també doncs, un molt bon diumenge. Gràcies i nosaltres ens veiem la setmana que ve.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.